Molt bona tarda, bona tarda a tots i a totes. Abans de començar el ple, ha entrat una moció per urgència, que és una moció que ha presentat Junts per Valls i Esquerra Republicana, Compromís per Valls i la CUP, en suport al dret d'autodeterminació del poble saharaui. Es pot aprovar l'urgència o passem a votació? Entenc que s'aprova l'urgència o passem a votació? Molt bé, passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? Vots en contra? Catorze vots a favor i cinc en contra.
Moltes gràcies. Ara sí, doncs, comencem aquest ple d'avui dia 28 de març. El primer punt és aprovació de l'acte de la sessió anterior, ordinària del dia 28 de febrer, s'aprova. Sí. Passem al segon punt, que és donar compte de les resolucions d'alcaldia de la número 109 a la número 184, de la Junta de Govern Local de la sessió del 17 de febrer a la del 10 de març, de les regidories delegades d'Urbanisme, Patrimoni i Centre Històric de la número 109 a la número 184, de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de la número 5 a la número 6, d'Afers Socials de la número 21 a la número 27, d'Hisenda, de Finances i Contractacions de la número 29 a la número 67 i de Governació de la número 23 a la número 39. Doncs passem al tercer punt, que és donar compte de la liquidació del pressupost 2021. Té la paraula el senyor Martí Barberà.
Sí, bona tarda a tots i totes. Com és perceptiu, es va fer la liquidació abans d'acabar el mes de febrer i en aquest proper ple, que és el del març, en donem compte. Hem tancat una liquidació de l'any 2020 del pressupost del 2021. En aquest cas faré més referència a l'Ajuntament, perquè els diferents organismes autònoms passaran les seves liquidacions amb els seus òrgans corresponents. Hem tancat la liquidació de l'Ajuntament de 2021 amb un resultat pressupostari ajustat de 2.994.974,09 euros, que és la diferència entre ingressos i despeses d'aquest 2021. I després de fer tots els càlculs pertinents a nivell d'Hisenda i de responsables, ens queda un romanent de tresoreria per a despeses generals de 4.168.475,77 euros. Per tant, en aquest sentit, podem dir que els números són positius. No faig referència ja a tot el tema de la regla de la despesa perquè estan suspeses les mesures. I sí que voldria remarcar una mica el percentatge de despeses compromeses amb què hem acabat aquest 2021. Entenem com a despeses compromeses aquells acords que s'han pres amb diferents organismes, decrets, junta de govern, etc., on s'adjudiquen tasques que poden o no estar acabades a 2021, però que en tot cas els diners ja estan reservats per algun objectiu concret, alguna activitat concreta o alguna inversió concreta. Vam començar i vam aprovar un pressupost inicial de 30.060.000 euros. Hem acabat amb un pressupost final, després d'incorporacions i de majors ingressos, etc., de 38.963.000 euros, i hem acabat amb unes despeses compromeses del 86% d'aquesta quantitat, d'aquests 38 milions d'euros. Per tant, en aquest sentit, també una altra dada positiva. Referent als ingressos, repassant una mica per capítols, el capítol d'impostos indirectes, que és bàsicament l'IBI, l'impost de vehicles, l'IAE, recordem que aquesta gestió d'aquest pressupost 2021 s'ha fet sense augmentar els impostos als ciutadans de Valls, és a dir, no s'ha fet cap càrrega de més en aquells impostos indirectes que normalment podem tenir sota el nostre abast per millor finançament de l'activitat i de les polítiques a realitzar des de l'Ajuntament. En aquest cas, el nostre compromís per una millora de les possibilitats socials i econòmiques degut a tota la crisi del Covid, ja es van prendre les decisions durant dos anys d'augmentar els impostos, i per tant, en aquest sentit, els impostos indirectes, la recaudació respecte al previst ha sigut equilibrada, és a dir, un petitet augment que no és significatiu sobre els 13 milions que suposen. En els impostos indirectes, que és on hi ha l'impost de construccions, aquí sí que s'ha doblat, quasi que s'ha doblat, Entenem que és un reflex de la recuperació econòmica. Les previsions en el seu moment potser no eren tan elevades com realment han sigut. El que ara haurem de veure és que en el pressupost 2022 vam tornar a fer una previsió a l'alça degut a aquestes sensacions, i ara hem de veure amb la realitat de la guerra d'Ucraïna i tota la situació dels costos energètics, etc., quina evolució farà aquest pressupost 2022. Però en tot cas, en el 2021 vam quasi doblar els ingressos que teníem previstos. Del capítol 3 de taxes, preus públics i altres, ha estat equilibrat, és a dir, les previsions fetes han estat encertades, i per tant, si hi ha alguna pujada o baixada, algunes són molt puntuals i esporàdiques, que normalment no es mantindran en el temps, però que unes a les altres s'han equilibrat, i per tant la previsió ha sortit correcta. Respecte a les transferències corrents, que és el capítol 4, que és la gran aportació que també rebem, en aquest sentit també ha sortit equilibrat. En quant a transferències de capital, tot el tema de les obres que estan en marxa, etc., també està funcionant. Aquestes transferències de capital van lligades a l'execució de les obres, per tant, traspassaran d'un any a l'altre. I en els passius financers, com que no s'ha executat el préstec, tot i estar tenia un any de disposició, i a nivell de tresoreria anem molt bé, no l'hem executat. Per tant, a nivell d'ingressos ens ha sortit bastant d'acord amb el que havia previst. En quant a nivell de despeses, el capítol 1 s'ha executat amb un 0,95%, que és el de despeses de personal. El capítol 2, que és el d'activitat, programes i altres aspectes, són despeses corrents en béns i serveis, s'ha executat amb un 0,88%. El de despeses financeres, que és molt petit però significatiu, s'ha executat amb un 0,57%, això vol dir que no hem gastat tant pagant interessos. La previsió sempre és conservadora en el sentit que en qualsevol moment els interessos poden pujar dels préstecs que tenim, i es fa la previsió amb preservació i amb vigilància. En aquest cas no han anat bé perquè no s'han pujat els interessos, i per tant aquí hi ha hagut diners que no s'han executat, no s'han gastat en aquest sentit. Respecte a les transferències corrents, que és el capítol 4, que són la majoria de subvencions que fem, que serien sense inversió, subvencions sense inversió, hem arribat amb un 0,91%. En les inversions reals, que és un capítol que sempre hem de treballar i que ens hem fixat com a necessitat de millorar-ho, tenim unes despeses compromeses de 0,72%, més o menys equival a aquella quan fem referència a quins són els projectes que estan encarrilats, que estan adjudicats, o que hi ha empreses que ja estan treballant o a punt de començar a treballar. Per tant, en inversions reals estem amb despeses compromeses amb un 0,72%. Després, l'altre a destacar seria el retorn dels passius financers, el capítol 9, no? Que és el retorn dels crèdits, que en aquest cas no ens podem marxar de fer-ho, i està en un 0,99%. Per tant, en definitiva, si fem una mitja dels diferents apartats del pressupost, tenim en general sobre els 38.963.000 euros una execució de despeses compromeses del 85%. Per tant, atenent aquestes dades, entenem que ha estat un any interessant, que tenim alguna cosa a millorar en aquest cas amb les inversions, però que ja hem fet un pas endavant a l'hora de tenir les compromeses.
Moltes gràcies, senyor Barberà. Hi ha alguna altra intervenció? Sí, senyor Juan Felipe.
Buenas tardes a todos y todas. Gracias, alcaldesa. Bueno, la liquidación, tal como usted nos lo expone, me he quedado un poco sorprendido, porque o usted tiene unos documentos o yo tengo otros. Pero bueno, vamos con nuestra intervención. Vemos que la liquidación del presupuesto 2021 ha tenido un punto concreto del orden del día, y hacemos este comentario porque en el 2020 no lo tuvo. Hemos mejorado. De hecho, nos parece muy importante que la liquidación tenga un punto concreto en el Pleno, ya que es realmente el documento que nos permite evaluar lo que ha sido la gestión del equipo de gobierno de nuestro ayuntamiento durante el año, en este caso del 2021. De hecho, tiene mayor importancia la liquidación para hacer un verdadero debate sobre el estado de la ciudad que en sí el presupuesto, que es solo una declaración de intenciones que además va variando, y como hemos podido comprobar durante el ejercicio 2021, el Gobierno nos ha presentado un total de 16 o 17 modificaciones de crédito sobre el presupuesto del 21. Usted ha hecho un breve repaso de la liquidación, vamos, casi de puntillas, precisamente para intentar no entrar en el debate, en el de exponer con mucha más claridad cuál ha sido su gestión económica al frente del ayuntamiento. Pero nuestro grupo, como en ejercicios anteriores, sí queremos hacer una serie de apreciaciones sobre cómo ha sido su gestión económica y social en el 2021. Así, si analizamos los ingresos que realmente ha tenido el ayuntamiento, vemos que de los ingresos corrientes inicialmente previstos a los que realmente se han obtenido, de lo presupuestado ha sido del 94,90% sobre este. Es decir, de las transferencias recibidas de los ingresos por impuestos directos e indirectos y las taxas, el ayuntamiento ha ingresado un 5,10% menos de lo que se preveía. No está mal para un año como en el anterior, que las familias y las empresas han estado por la pandemia. En los ingresos para inversiones se formalizó a través de préstamos 2 millones, pero como bien nos indica sus informes trimestrales de intervención, no se han dispuesto. En cuanto a los gastos, si analizamos un área tan importante, sobre todo por el momento que estamos viviendo en estos dos últimos años, como es la de servicios sociales, vemos y no podemos entender que ha habido un remanente de 256.000 euros. Algunos conceptos imprescindibles, como las ayudas a la escolarización, con un presupuesto de 40.000, de estos tienen un gasto de 28.000 y un sobrante de 11.500. O ayudas a la infancia, con 56.700, con un gasto de 12.800, y queda un sobrante de 43.900. Programa de sanidad, con un presupuesto de 22.500 y un gasto de 4.800, y queda un sobrante de 17.600. Solo por poner tres ejemplos. ¿Cómo puede ser, en los momentos en los que estamos viviendo, en los que vivimos, llevamos dos años muy duros de pandemia, en las que las organizaciones sociales de Valls se han visto desbordadas por el gran número de personas atendidas? ¿Cómo puede ser que estas partidas y que otras que están en el ámbito de servicios sociales queden sin gastar? ¿No hay necesidad en nuestra ciudad? ¿Somos diferentes al resto de Cataluña o España? Disculpen, nosotros creemos que no. En comercio y turismo se añadió la partida inicial, que para nosotros, como en cada ejercicio comentamos, es muy corta, 238.000 para la subvención para las pequeñas y medianas empresas y comercios afectados por la pandemia. Esta subvención, aunque es de este área, le ha gestionado a Alcaldía directamente con el siguiente resultado. Se han gastado 25.191 euros, quedando sin ejecutar 212.808. En el 2020 pasó algo similar a este. Las esperadas subvenciones no han llegado a su destino, en el cual era ayudar a la estrecha economía que están pasando por esta pandemia nuestra pequeña y mediana empresa y comercio. Tenemos que hacer la reflexión que o la partida estaba mal dimensionada o las bases para poder acogerse a la subvención no estaban bien elaboradas, o se ha hecho poca difusión para que esta subvención llegase a todos los establecimientos que podían acogerse. Podríamos seguir repasando partidas que generan el remanente que tenemos de 4.168.000. Sin embargo, solo apuntaremos una que nos ha llamado la atención, y es la limpieza viaria. Con una partida de 1.269.000, tiene un sobrante de 418.000. Es evidente que la limpieza viaria de la ciudad no es excelente, ni mucho menos. Por tanto, ¿por qué esa cantidad sin gastar? Y para finalizar, las inversiones. Las inversiones programadas para el 2021 solo se ha ejecutado el 13,51%. Es decir, de los 7.515.000 han quedado sin utilizar 6.499.000. Las inversiones que vienen de ejercicios anteriores más las del ejercicio tenían una partida de 9.795.000. Se ha ejecutado el 22,15%, quedando sin utilizar 7.625.000. De hecho, en inversiones no hemos tenido ninguna sorpresa, porque en cada informe de ejecución trimestral, intervención ya pone de manifiesto la baja ejecución que se tiene en inversiones del ejercicio como en plurianuales. Por tanto, la liquidación de este 2021 pone sobre la mesa, a nuestro entender, la casa actividad y, sobre todo, proactividad de este Gobierno, que, teniendo recursos, no los utiliza en aquellas áreas más importantes, la de atención a las personas o las que se pueden dinamizar económicamente la ciudad. No nos extraña que den una breve explicación, vamos casi de pasar de puntillas, porque realmente del análisis de la liquidación del ejercicio 2021 podemos concluir que este Gobierno suspende. Gracias.
Moltes gràcies. Hi ha alguna altra intervenció? Senyor Anglès.
Moltes gràcies. Bona tarda. Avui doneu compte de la liquidació del pressupost del 2021. Després de llegir-lo, ens agradaria fer-ne alguns comentaris. Serem molt breus i crec que tampoc aportarem res de nou, ja que això és una mica com el dia de la marmota. Més aviat tornarem a comentar el que hem anat veient en els informes d'execució trimestral que ens heu anat presentant. Creiem que cal destacar en primer lloc el baixíssim nivell d'execucions de les inversions. Ens podreu repetir les mil i una excuses de sempre, però els fets ens diuen que de moment s'ha executat un 22% del pressupost destinat a inversions. Ja sabem tots que això de les inversions sempre va ralentir durant els primers anys de legislatura i després s'accelera quan s'acosten les eleccions. Però veient els números de tot plegat, ens preocupa que potser ni així arribarem a temps aquest any. I és que no sé si sou conscients que això repercuteix directament a la ciutadania i a la ciutat de Valls. I és que la llista de temes pendents és llarga, quasi tan llarga com el carril bici, que no acaba d'arribar mai, o l'enllumenat del polígon, o Catxapes, que potser a la tercera licitació anirà a la vençuda. A banda d'això, també ens agradaria destacar algunes altres partides, com poden ser el Pla Local de Mobilitat i Accessibilitat, i del que no hem executat ni un euro, i no serà perquè no faci falta. La partida de mediació de barris, de la que hem executat una petita part, bàsicament perquè us hi heu posat tard. El Pla Local de Salut, ni un euro hi hem destinat. Partides curioses com la d'ajuts Covid-19, inicialment dotada amb 8.000 euros, el modificat de crèdit la vam incrementar fins a arribar a 238.000 i al final només hem executat 25.000. Per això fem modificats de crèdit? En fi, que no deixa de sorprendre'ns la poca eficiència d'un equip de govern tan ben dotat de dedicacions exclusives i càrrecs de confiança. I és que entre inversions que no s'executen, licitacions a les que no arribem a temps i per culpa d'això hem de prorrogar serveis, licitacions que queden desertes, al final tenim un munt de projectes que queden encallats i qui n'acaba patint les conseqüències és tota la ciutadania. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Gràcia. Hi ha alguna intervenció? Entenc que no. Molt bé. Doncs passem al quart punt. A senyor Barberà.
Sí, de fet, la intervenció ha sigut senzilla perquè és que la idea era explicar un error conceptual que tenim o que almenys quan se fan els debats intentaré corregir o intentaré explicar. En els quadres de la liquidació de pressupost hi ha diferents quadres, no? L'aplicació pressupostària, la descripció, el pressupost inicial, les modificacions que s'han fet, el pressupost definitiu. I després hi ha una altra columna molt important a la que no fan referència mai vostès, que són les despeses compromeses. Les despeses compromeses són aquelles despeses que s'han dissenyat els projectes, s'han licitat, s'han adjudicat i aquells diners ja estan reservats perquè s'executin les obres, es puguin portar certificacions i es vagin anant pagant. I és clar, és veritat, allò que no s'ha pagat amb certificació va a la columna del final de romanents de crèdit, però els romanents de crèdit d'inversió amb un pressupost definitiu de 9.826.000 euros, clar, si vostès llegeixen la columna de romanents de crèdit, ens diu que encara hi ha per pagar les empreses 7.648.000. És veritat, encara hi ha per pagar les empreses d'aquests 9.800.000, 7.648.000. Però és que això no és comprar un cotxe, que vas al cotxe, pagues el cotxe i ja t'has gastat la partida. És que les obres d'execució són a llarg termini. En canvi, si mires la partida de despeses compromeses, són aquells diners que ja hem decidit a on van, que les empreses ja s'han adjudicat i que en tot cas hem d'anar fent les obres perquè certifiquin i rebin, resulta que de 9.826.000 ja hi ha adjudicats 7.099.000. Per tant, els números són els mateixos per vostès que per nosaltres. Que vostès mirin una columna per mantenir el seu discurs negatiu respecte a la ciutat, els hi respecto, és la seva manera de fer, és la seva llibertat d'exposar-ho. Però jo he de remarcar en aquest cas, no pas per buscar debat amb ningú, és que hi ha una columna que es diu despeses compromeses, que és l'acció decidida de govern, que de 9.826.000, 7.099.000 ja tenen fi, tenen empresa i s'estan executant. I així ho podíem fer amb fires, amb comerç, amb salut. El Pla Local de Salut està encomanat. Els diners no s'han pagat a l'equip redactor perquè encara no ha entregat el Pla Local de Salut, perquè encara no li toca entregar-lo. Aquests diners van a la columna de romanents de crèdit. Però ara, en el primer pressupost, amb el primer modificat, molts d'aquests diners, més d'un milió i pico d'euros, tornaran a les seves partides perquè tenen una finalitat concreta. Per tant, hi ha projecte de ciutat, hi ha empreses que tenen adjudicada les obres, hi ha execució de les obres importants i complexes, i per tant, tot això que diuen que el govern no actua, el govern no fa, el ciutadà se'n veu repercutit, etcètera, etcètera, jo no ho comparteixo, perquè amb la majoria de partides, qualsevol, això no vol dir que n'hi hagi una, aquí pugui haver una problemàtica, qualsevol de les interpretacions que han fet, la majoria són perquè s'estan fent. La d'execucions subsidiàries s'ha d'adjudicar l'enderroc d'una edificació, que és la que van fer les modificacions de 300 i pico mil euros. Fins que no estigui adjudicat, estarà a romanents de crèdit. Quan estigui adjudicat, passarà a despeses compromeses i acabarà romanents de crèdit si no s'executa. Però, en tot cas, les decisions de govern i tenir els 100 milions d'inversions adjudicats perquè es puguin fer les obres que tenim estratègicament per aquest 2022, està claríssim que sí que hi són i que no hi ha inacció del govern, almenys amb un 72% no, amb l'altre 28%. Doncs ja sabem que hi ha problemes amb alguns projectes, però un 28% no és el percentatge que vostès diuen.
Moltes gràcies, senyor Barberà. Senyor Juan Martínez.
Disculpe, pero yo no me invento nada. Aquí sí que hay un dinero para las inversiones, pero hay un dinero para ejecutar esas inversiones. Y si no se ejecutan, salen. Y los números son así. Yo no me invento nada. Y si sale que solamente han ejecutado un 13,51%, es. Y si no, mírese los números. Porque para mí, que usted no se los mira. Y si y tenemos, y le he dicho que hay 9 millones entre el ejercicio y las plurianuales, es que es así, pero se han dejado y están ahí pendientes de ejecutar una obra, se empieza y se acaba, y entonces sale, el número sale, y saldría, en vez de 22,15, saldrían más. Pero si es que eso sería beneficioso para todos, no, vamos a decir, en la no realización de todos los proyectos que hay, que tienen esta ciudad, y si no, dese una vuelta. Yo, para mí, que ustedes van muy poco por las calles de Valls. Y así nos va, ¿eh?, en este sentido. Y luego, a más de las inversiones, oiga, debería de revisarse a nivel de servicios sociales el dinero que va quedando sin ejecutar en programas. En el 2019, 140.000. En el 2020, 278.000. En el 2021, 256.000. Esto no lo digo yo. Lo dicen la documentación que nos pasan en programas que tiene servicios sociales con las necesidades que tenemos en esta ciudad, con las necesidades, y más con 2 años de pandemia. Más a más, algo que queremos incentivar, como es el comercio, que el comercio, con 298.000 en el 2019, le sobraron 32.000. En el 2020, con 301.000, le sobran 60.000. Y en el 2021, con 316.000, le sobran 57.000. Algo falla, oiga, algo falla. Algo no estamos haciendo bien. Y si no, vemos en el estado que está el comercio de nuestra ciudad. Gracias.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Barberà. Sigui breu, sisplau.
Sí, no, sense mena de justificar si un treball més o menys. Jo torno a repetir que les dades que vostè dona, en aquest cas, són la columna de romanents de crèdit, i fa una interpretació d'aquestes dades. Jo li dic que en els mateixos documents oficials que disposen tots hi ha una columna que es diu despeses compromeses. Jo diria que despeses i compromeses s'entén ràpidament què és. Per tant, projectes adjudicats a empreses, en aquest cas d'inversió per 7.099.000 euros, que contrasta amb la interpretació de que no s'han pagat 7.648. Pot ser, però el que està clar és que hi ha empreses que tenen adjudicades les feines i feines que s'executaran i que, a mesura que es vagin anant executant, aniran cap a la es aniran descomptant de romanents de crèdit al final de l'any. Però jo el que li vull dir, i és l'anàlisi que fem nosaltres, és que el 85% del pressupost s'ha executat i està compromès, i hi ha un percentatge que es pot millorar, està claríssim. Però de 9.800.000 d'inversions hi ha despeses compromeses pel valor de 7.099.000. És la documentació que tenim tots i no vull dir res més ja.
Moltes gràcies, senyor Barberà. Senyor Juan Felipe, ha exhaurit els seus tres torns que té per parlar aquest plenari. Ha exhaurit els torns.
Són puntos totalmente diferentes. Oiga, tengo la documentación y la traduzco. Las obligaciones. Y vamos a decir, por ejemplo, cachapas. Viene desde el 2015 en inversiones. Empieza con 200.000 euros. Y le añaden 2.591.000 y queda en 2.791.000. ¿Se ha ejecutado? No. ¿Se podrá ejecutar en el 2022? Es una incógnita todavía, y como muchas otras. Oiga, ¿tenemos la manera de ver diferente? No, pero la realidad en nuestra ciudad es la que ustedes tienen, que es que suspenden.
Senyor Martínez, jo recordo que tenim un ROM aprovat per aquest Ajuntament i que mirin de cenyir-se doncs, a la normativa que tenim de les intervencions al plenari. Moltes gràcies. Doncs ara sí, passem al quart punt, que és la presa de possessió de la senyora Bàrbara Flores com a regidora de l'Ajuntament de Valls. Té la paraula el senyor secretari.
Gràcies. A veure, el ple de l'Ajuntament, sessió de 28 de febrer de 2022, va prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidor del senyor Francesc Xavier Salat Brunet i va acordar donar trasllat de la renúncia i presa de coneixement de la mateixa a la Junta Electoral Central, demanant lliurament de credencial a favor de la candidata següent de la candidatura de Junts per Valls, Junts, a les últimes eleccions locals. Aquesta credencial ja està lliurada per part de la Junta Electoral Central a nom de Bàrbara Flores Vera. Vist que la candidata ha presentat davant la corporació la corresponent declaració de béns i interessos, correspon ara prestar jurament o promesa d'acord amb la fórmula reglamentària prevista pel Reial Decret 707/1979 de 5 d'abril. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Valls amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Perdó.
Sí, prometo per imperatiu legal i em comprometo a treballar sempre al servei d'aquesta ciutat i dels seus ciutadans i ciutadanes, fidel al mandat democràtic de l'1 d'octubre, per la plena llibertat de tots els represaliats, així com el retorn dels exiliats, fins a l'assoliment d'una república catalana lliure, socialment justa i plenament democràtica.
Per tant, la senyora Bàrbara Flores Vera pren possessió com a regidora de l'Ajuntament de Valls, integrant-se en el grup municipal de Junts per Valls. D'aquesta presa de possessió es remetrà certificat a la Junta Electoral Central.
Moltes gràcies, senyora Bàrbara Flores, benvinguda novament a aquesta sala, a aquest plenari. Li desitjo molts encerts, segur que serà així molta sort en aquesta nova etapa, que és un plaer poder comptar amb vostè una altra vegada. Moltes gràcies. I ara sí, doncs passaríem al punt cinquè, que és l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit 3/22. Té la paraula el senyor Martí Barberà.
Sí, per explicar aquesta modificació de crèdit 3/2022 volia fer referència a les dues anteriors, que tot i que es van comentar amb comissió informativa, sempre hi ha un modificat de crèdit 1/2022 que és automàtic, diguem-ho així, que és d'incorporació dels romanents de crèdit del pressupost 2021. I, per tant, el modificat número 1 pujava 8.199.980,55 euros. Després hi ha hagut un modificat de crèdit número 2/2022, que en aquest cas ha sigut d'augment del crèdit perquè ens ha arribat concedit un programa SOC de 36.000 euros i s'ha incorporat aquests 36.000 euros a la partida de plans d'ocupació, pujant aquesta partida a 70.000 euros. fer referència abans a aquests dos, abans d'entrar al modificat número 3. El modificat número 3 és l'aplicació del romanent líquid de tesoreria per a despeses generals. En aquest cas, el modificat el que fa és completa algunes partides perquè es puguin desenvolupar i tirar endavant projectes ja adjudicats, etcètera, etcètera, però que en el pas de l'any els diners han anat romanent i els tornem a posar al seu lloc. En concret, hi ha la continuïtat de projectes concrets de pressupostos participatius, hi ha vehicles com el de protecció civil o el de serveis de manteniment, hi ha completar l'enderroc d'edificis, millorar la partida de camins, recuperar la climatització del centre cultural municipal, completar l'adequació de l'espai jove o el pla local de mobilitat i accessibilitat, que no són inversió, els diners es perden en el romanent i es tornen a posar. Després tenim partides per completar i tirar endavant tot el tema del pla especial de Torrents. Una vegada ja tenim definit el projecte executiu de treure els col·lectors, ja podem continuar treballant en l'esborrany del pla especial de Torrents que ja teníem. Completem la segona fase de la inversió de l'EMD de Picamoixons, una inversió extraordinària que està pactada amb l'EMD de Picamoixons de 130.000 euros aquesta legislatura. Concretament, l'ACA vol iniciar els treballs per la construcció de la depuradora d'aigües residuals i Picamoixons necessita fer els col·lectors fins al lloc on toqui, i així vam quedar d'ajudar des de l'Ajuntament de Valls, afegir els 74.000 euros que donem cada any d'inversions, aquests 130.000, 50.000 l'any passat, 50.000 enguany, i la previsió és que el 2023 n'hi podem donar la resta fins a 30.000. Després tenim suport tècnic extern per la tramitació dels Next Generation. Recuperem els diners per a l'interconnexió de Fonts Caldes, que aquest maig surt la convocatòria de l'ACA de subvencions per poder-nos-hi afegir. Recuperem l'actuació Capadró i després reforcem tot el tema d'habitatge social i de programes de sanitat per continuar amb els projectes del centre històric. Hi ha millores a les escoles, tant en manteniment com en rehabilitació, degut a la problemàtica que hem tingut amb l'empresa que executava. Reprenem el funcionament, reprenem la voluntat d'obrir el Museu Casteller aquest 2022 i per tant hem de reforçar aquestes partides definitivament, i després completem la subvenció a la Fundació de les Desenals 2021-1 amb aquells 300.000 euros previstos. I després n'hi ha noves de crèdit extraordinari, concretament una per la recuperació del patrimoni històric de la ciutat d'acord amb les possibles demandes que tinguem, i també la recuperació del patrimoni arqueològic. En aquest sentit, són dues partides que apareixen noves per davant de necessitats i possibles necessitats que tinguem. Per tant, és un modificat de 2.162.500 euros, i dels 4.168.475 que teníem de romanent de tresoreria per a despeses generals, quedarien, així m'ho vau preguntar a la comissió informativa, ara podem donar el detall, quedarien uns 838.000 euros de romanent per afrontar qualsevol altra necessitat que pogués aparèixer a nivell de projecte de ciutat. Per tant, és un modificat per poder continuar amb les diferents inversions que depenien d'aquest romanent de l'any 21 i que necessitem posar l'any 22.
Moltes gràcies, senyor Barberà. Per part del PSC, senyor Juan Felipe.
Nos presentan en el punto 5 del orden del día la modificación de crédito 3/2022 de suplemento de crédito y crédito extraordinario. Vamos a analizar algunas de las partidas que componen esta modificación de crédito. Primero, posicionamiento Museo Casteller 2022, inicial 10.000 más 40.000, quedan en 50.000. Desde el 2017 al 2020 se gastaron 226.000 en el posicionamiento del Museo Casteller, cuando ya habían podido prever por la situación de las obras y de la licitación que el museo no se iba a abrir a corto plazo. ¿A qué han ido destinados estos 226.000? ¿Dónde han posicionado el museo? Les pediremos las facturas correspondientes a estos gastos. Nos parece una auténtica barbaridad que se hayan gastado casi un cuarto de millón de euros en el posicionamiento del museo, que no ha servido absolutamente para nada. Creemos que deberían asumir responsabilidades por esa mala gestión. Deben de entender, después de este histórico, que no le tengamos ninguna credibilidad, y menos a la partida que nos plantean, tengan algún resultado positivo. Segunda, subvención Candela 2021 más 1, inicial 200.000 más 300, 500.000. Por tanto, la partida que año tras año se iba consignando en el presupuesto de 100.000, este 2022 destinaremos 500.000 para cerrar los números. Tercera, vivienda social, inicial 21.900 más 20.000, total 41.000. El ejercicio 2021 disponían de 30.000. Quedan 5.210, han sido al remanente. Por tanto, si en el 2021 no se acabó de gastar una partida menor a la que se plantea este año, nos gustaría saber qué acción concreta justifica este aumento. Cuarta, adecuación espacio-juventud del centro histórico. Inicial, 297.000, más 30, total 327.000. En el 21 disponían de 266.000. Solo se gastó 7.600, quedando la partida en 258. Esta partida está en el capítulo de inversiones. ¿La llevarán a cabo en este ejercicio 2022? Nuestra pregunta deben de entenderla. Los números en ese apartado no les acompaña. Lo hemos podido comprobar en la liquidación del presupuesto 2021, por lo que deben de entender nuestra desconfianza. Podríamos seguir analizando más partidas, pero creemos que es suficiente para que entiendan nuestro voto. Este modificado de crédito está relacionado con el presupuesto 2022. A este nuestro grupo les votó no. Después de analizar en profundidad la liquidación del 2021, no nos dan ninguna credibilidad en su gestión. Ustedes no generan ninguna confianza, por lo que a esta modificación les votaremos también no. Gracias.
Moltes gràcies, senyor Martínez. Per part de la CUP, senyor Anglès.
Moltes gràcies. Avui ens porteu a aprovació el tercer modificat de crèdit de l'any. Que aquest modificat de crèdit es financia amb el romanent ja ens agrada. Des de la CUP sempre hem defensat que el romanent ha de servir per executar projectes i no per pagar deute als bancs. Observant aquest llarg modificat que avui ens presenten i veiem algunes coses que ens semblen correctes, d'altres que ens grinyolen una mica i algunes que ens grinyolen una mica molt. Ens sembla correcte i necessari destinar recursos a projectes com habitatge social, manteniment d'escoles, l'espai jove, arreglar camins, etc. Ens ha sorprès la reparació de l'espai Vallsgat, tot i que ens n'alegrem. Després d'un de temps creiem que us l'havíeu oblidat. Tot i així, no entenem aquest augment de pressupost. Se suposava que l'import d'aquesta inversió venia de la partida de pressupostos participatius i era un pressupost que estava fixat i tancat. Veiem que tornem a dedicar recursos al Museu Casteller, sobretot la part de posicionament. Esperem i suposem que la seva inauguració serà en breu, si no, no s'entendria com podem seguir abocant més diners en partides com el posicionament Museu Casteller, un veritable pou sense fons. Se'ns fa estrany veure incrementada la partida del carril bici, projecte sortit dels pressupostos participatius i que ja tenia un pressupost tancat. Sense tenir un pla de mobilitat, creiem que si cal una modificació, estaria bé que anés en sintonia en aquest futur pla de mobilitat. I, evidentment, ens grinyola veure augmentada la partida d'assessors, més assessors encara, a l'augment de la comunicació institucional. I, per acabar, trobem un veritable escàndol dedicat a 100.000 euros a pagar 10 dies de festa en plena crisi. Entenem, amb això, que segons aquest equip de govern, la ciutat té totes les necessitats cobertes. I, evidentment, aquestes no són les nostres prioritats. Una reflexió final. Com hem dit, està bé dedicar romanent a projectes de ciutat. Però recordem que això ho esteu fent perquè tenim la norma suspesa i us ho deixen fer. Creiem que de cara a un futur el pressupost s'hauria d'ajustar més per tal de no generar tant de romanent i deixar de gestionar l'administració pública com si fóssim una empresa privada, amb l'únic objectiu de generar benefici. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Anglès. Per part de Ciutadans, no? Hi ha alguna resposta, senyor Barberà?
Sí, respecte... Bueno, poca cosa a dir. Respecte a la pregunta que em fan sobre l'espai jove, jo els aconsello mirar una web que es diu contractació.valls i allí veuran tots els processos de licitació que s'engeguen, els terminis, les presentacions d'ofertes, les meses que es fan, l'adjudicació, perquè clar, que ens preguntem si es farà o no l'espai jove quan ja hi ha una empresa, ja hi ha un director d'obra, un director executiu, un coordinador de seguretat i salut, ja hi ha els espais, ja hi ha els diners, jo diria que aquí és allà on tenim l'error conceptual entre una cosa i l'altra. Respecte a un tema conceptual, sobre el carril bici segona fase, que estigui als pressupostos participatius no vol dir amb quin model de diner està finançat. Si és inversió i té una recuperació de 10 anys o 11, en aquest cas, pot anar a crèdit. Si no, ha d'anar amb recursos propis. Llavors, els recursos propis, quan arriba a final d'any, si no estan executats, van a romanent. I nosaltres del romanent els tornem a treure i els tornem a posar allà on tocava. Per tant, sovint, aquests, per exemple, l'espai Vallsgat, queden 23.000 que anem anant arrossegant en els anys perquè són d'inversió i són a crèdit. Els que posem 20 més és perquè ja tenim el projecte, ja sabem l'ubicació i sabem els costos per executar-ho. Per tant, que sigui de pressupostos participatius no vol dir que marxin i vinguin, sinó que depèn del tipus de diner amb aquell que financem aquell projecte de pressupostos participatius. Val? I la segona fase del carril bici és una cosa aprovada que s'està en redacció, en procediment del projecte. I per tant hem de recuperar els diners i els hem de tornar a posar a la mateixa partida. Respecte a l'altre, ja són models de ciutat i maneres de fer, però res més. I sí que li he de reconèixer, no ho he volgut dir, però sí que li he de reconèixer, el fet de que aquests 3 anys hem tingut un moviment que hem pogut fer amb el romanent per les regles, sospesa les regles, no? de que ens restringeixen l'actuació de les administracions locals a nivell d'estat, no? Esperem doncs que continuïn sospeses o hi hagi un canvi de llei o que el progressisme arribi també amb aquesta limitació de la llibertat de les administracions locals.
Moltes gràcies, senyor Barberà. Alguna altra intervenció? Entenc que no, doncs passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? 12 vots a favor, 7 en contra i una abstenció.
Molt bé, doncs passem als punts 6 i 7, els farem junts, l'explicació, i farem votació per separat. El punt 6 és aixecament del reparament de l'aprovació de la despesa per la continuïtat de la contracta de gestió de servei de transport urbà de viatgers, i el punt 7, que és l'aixecament del reparament de l'aprovació de la despesa per la continuïtat del contracte mixt de la gestió de les depuradores municipals i del servei enllumenat públic exterior. Té la paraula el regidor d'Hisenda, del senyor Martí Barberà.
Sí, en aquest cas l'argument és, tot i que són situacions diferents, l'argument i l'acord és semblant, eh? El que votem és acordar la continuïtat dels dos serveis, tant del contracte de gestió del servei de transport urbà de viatgers com del contracte mixt de la gestió de les depuradores municipals i de serveis d'enllumenat públic exterior. En aquests casos hi ha l'informe de conformitat de secretaria i en els plecs jurídicament hi ha l'informe corresponent als expedients on es parla de continuïtat en el projecte. A nivell d'intervenció hi ha una discrepància en aquest concepte, el vam explicar l'altra vegada. En el cas del servei de menjador i de transport urbà de viatgers, hi havia la possibilitat de que si no denunciaves el contracte se prorrogava de 5 anys en 5 anys. En aquest cas, aquest contracte ve de l'any 87 i es va decidir aturar les pròrrogues automàtiques de 5 anys en 5 anys. L'evolució del projecte, dels vehicles, de la tecnologia disponible als vehicles, etc., fa que encara s'estigui treballant, i per això demanem una continuació del servei d'aquest any, posant una partida del 2022 i una partida del 2023, que són els diners que ja posem normalment. No hi ha un sobrecost, sinó que és un tema de en quin marc jurídic es continua prestant el servei. I la dificultat, o no dificultat, sinó les decisions que s'han de prendre, no estan les millores en les rutes i el reforç de la ruta escolar, etc., sinó el vehicle, el tipus de vehicle, d'acord amb els objectius de desenvolupament sostenible, hem de mirar que s'acosti el màxim possible en els criteris de sostenibilitat, però també en l'equilibri econòmic de la nostra ciutat. Recordem que aquest servei de transport urbà ha augmentat exponencialment els seus usuaris des de que es va decidir per aquest govern de que fos gratuït per a tots els ciutadans, com una aposta clara de transport públic i de transport sostenible, i per tant aquí tenim un treball molt al detall perquè els vehicles elèctrics són molt cars, tenim unes partides pressupostàries i hem de veure com això encaixa una cosa amb l'altra. I l'altra, que és en el seu moment, fa 12 anys, es va fer aquest contracte mixt de gestió de les depuradores municipals i del Servei d'Enllumenat Públic i Exterior, en aquest cas també és el mateix. El que fem és aprovar fins a final d'any el que seria l'acord de continuïtat del servei, amb la mateixa problemàtica que hem dit abans, i aprovar les despeses corresponents. Amb aquest acord, Intervenció ja entén que s'ha aixecat el reparament, que la seva posició s'ha fet pública, i a partir d'aquí podrem anar pagant les factures sense problema, a diferència doncs, del que ens va passar amb el Servei de Serveis Ambientals. Aquí la problemàtica de les depuradores s'ha de consensuar amb l'ACA, i la problemàtica és molt senzilla. L'ACA des de fa un parell de mesos està mirant quina és la fórmula que ha de ficar els plecs per tal de gestionar el tema de la despesa elèctrica, perquè fins ara el cost de la despesa elèctrica era un punt a competir entre les empreses que podien explotar les depuradores. Ara això, és, amb la situació i els preus i la inestabilitat, és impossible. Aleshores, estan buscant un nou sistema on l'eficiència de l'explotador sigui una garantia, però que la variació del cost de l'electricitat no recaigui en l'explotador, perquè llavors seria nefast per uns i pels altres. I, per tant, en aquest sentit, el plec de depuradores està esperant a que l'ACA posi la seva fórmula, que ja la tenien quasi determinada, i poder-lo aprovar i tramitar. I l'altre, vam encomanar, com vostès saben, un estudi de costos i d'equilibri econòmic per tal de poder fer tot el tema de plaques solars als edificis municipals, i per tant estem esperant aquest document per incloure'l dins els plecs que ja estem treballant, posar-lo damunt de la taula amb els grups municipals, poder-lo debatre i tirar-lo endavant. Per tant, necessitem un període de mesos, 2-3 mesos, per poder aclarir tota aquesta situació.
Molt bé, moltes gràcies. Per part del PSC, senyor Juan Felipe.
En nuestra intervención trataremos el punto 6 y 7. Nos presenta en aprobación la continuidad del contrato del servicio del transporte urbano. La prórroga actual finaliza el próximo 16 de abril del 2022. En Junta de Gobierno del 25 de febrero del 21 se acordó denunciar a la prórroga del transporte urbano, ya que la voluntad del equipo de gobierno actual era dar por finalizado el contrato y proceder a una nueva licitación. Según el informe jurídico, es debido a causas imposibles de prever, por lo que de momento no se licita el nuevo contrato. Pregunta, ¿cuáles son las causas imposibles de prever? Debido a esto, nos presentan una nueva prórroga dividida en dos ejercicios, que irá del 16 de abril al 31 de diciembre del 22 y del 1 de enero al 15 de abril del 23. En el 22 será por un valor de 237.000. En el 2023 de 97.800. Según informe de intervención, en su conclusión final advierte que la prórroga del contrato estaba prevista, pero por acuerdo del 25 de febrero del 2021 se denunció la prórroga, por lo que se daba por resuelto el contrato a fecha 16 de abril del 22, por lo que no se podía prorrogar 9 meses más, tal como establece el artículo 29.4 de la Ley de Contratos. Ya que no se ha publicado el anuncio de la nueva licitación. Por todo esto, Intervención en su informe, con objeciones suspensivas, nos indica que el servicio es evidente que debe de tener su continuidad hasta que se adjudique el nuevo contrato, ya que de momento es la mejor alternativa a la situación que se ha llegado. Pero si estamos en esta situación es debido a la falta de programación y planificación. Por lo que a la lectura del informe de Intervención, nuestro voto en este punto 6 del orden del día será no. Nos presentan la continuidad del contrato mixto de la gestión de las depuradoras municipales y el iluminado público exterior. Según la cláusula 5 del contrato, nos indica que este tenía una duración de 12 años, finalizando el 1 de abril del 22. Esta continuidad de contrato será del 1 de abril al 31 de diciembre. El servicio de la depuradora urbana tendrá un valor de 344.000 euros, la depuradora del polígono 128.000 y el mantenimiento de las instalaciones eléctricas 445.000. El pliego no preveía prórrogas, nos lo presentan como continuidad del servicio, cuando es una prórroga. Tampoco se puede aplicar la prórroga de 9 meses que establece el artículo 29.4 de la Ley de Contratos, debido a que no se ha iniciado la licitación del nuevo contrato. Se emite informe con objeciones, le repito lo mismo que en el anterior punto. no porque no proceda a la continuidad del servicio, que es evidente que se debe de seguir prestando hasta que se adjudique el nuevo contrato, ya que es la mejor de las alternativas posibles, debido a la situación que hemos llegado, sino por no hacer una programación y planificación adecuada de la actividad contractual, tal como establece el artículo 29.4. Esto que hemos dado lectura no lo decimos nosotros, simplemente damos lectura al informe de intervención, por lo que nuestro voto en este punto será no. Para finalizar, el 8 de febrero nos presentaron la prórroga del servicio de residuos, limpieza y jardinería. El 28 de marzo, la continuidad del servicio de autobuses urbano y continuidad del contrato mixto de depuradoras municipales y servicio de iluminación pública. En los tres incumplen la ley, ya que no hacen una programación y planificación. Se molestan cuando decimos que este equipo de gobierno les falta gestión y toma de decisiones adecuadas para nuestra ciudad. Ustedes suspenden. Y es la tercera vez que se lo digo en este pleno.
Muchas gracias, señor Juan Martínez. Per part de la CUP, senyora Huguet.
Bona tarda a tots i a totes. Tal com ja va passar amb el macrocontracte de la brossa, torneu a portar ple, obligats per intervenció, dos punts amb aquest nom tan llarg i ferragós d'aixecament, de reparament, de l'aprovació de la despesa per la continuïtat del contracte. Traduït a un llenguatge més planer, això significa que s'acaba la licitació i que la nova encara no està preparada. Per tant, la continuïtat d'una licitació caducada ha de passar pel ple. Vaja, que no s'han fet els deures. En aquesta ocasió es tracta del bus urbà i de la depuradora municipal. En el cas del bus urbà es tracta d'un contracte a 10 anys vista amb la possibilitat d'anar fent pròrrogues cada 5 anys. L'any passat, des de l'equip de govern, es va decidir no prorrogar el contracte. Fins aquí tot perfecte, però és una vergonya que en tot aquest temps no hàgiu estat capaços de redactar la nova licitació. El cas de la depuradora és similar i el més divertit és que en l'informe s'especifica que la licitació no s'ha pogut dur a terme per causes imprevisibles, desconeixem aquestes. Està clar que els serveis han de continuar prestant servei, faltaria més. No obstant, ja que sou el govern més car de la història amb un total de 13 regidors i 7 càrrecs de confiança i perquè no se'n podien tenir més, almenys podríeu tenir la decència de portar les coses al dia. Que estiguem votant aquest punt a l'ordre del dia hauria de ser una humiliació com a govern. La CUP no comparteix de cap de les maneres aquesta deixadesa i, per tant, hi votarà en contra. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Huguet. Per part de Ciutadans, senyora Laiz.
Sí, senyora alcaldessa, de forma muy breve, el voto en estos dos puntos evidentemente será en contra por motivos muy similares a los que han expuesto los otros grupos en la oposición. No tanto, y porque no puede ser, el servicio tiene que continuar y como prueba de ello se tiene que hacer la prórroga, pero no se pueden llevar los proyectos con este retraso y llegar a día de hoy a tener que aprobar este punto en pleno cuando lo que se tenía que haber hecho es redactar los proyectos en al día, haber hecho las licitaciones al día y empezar el nuevo contrato a tiempo.
Muchas gracias, señora Laiz. Señor Barberá.
A veure si em sé explicar pedagògicament bé. El que portem això al ple de reparament és un criteri tècnic. És un criteri tècnic. I el criteri tècnic és que hi ha un departament jurídic i secretaria que entén continuació del contracte i un departament d'intervenció que entén que en un s'hauria d'haver fet pròrroga i a l'altre la pròrroga ja es va suspendre per no prorrogar-la 5 anys més i, per tant, que entén que s'hauria d'haver licitat. Jo respecto tant la secretaria com a intervenció, perquè ells fan la seva feina, però nosaltres hem de fer la nostra. I si per tenir contents a vostès haurien de treure un ple que han dit i han fet el dia que toqui en forma, sense ser incomplet, sense ser modern, sense ser actualitzat als temps canviants que estem aquí, amb el que jo hi he explicat, si vostès es veuen capaços de treure un plec de depuradora sense saber el preu de l'elèctric com se licita, és que són molt valents. Són molt valents. Que ens critiquin si ho fem bé o malament, no ho sé, però nosaltres com a govern la responsabilitat és treure el millor plec en el millor moment i que sigui eficient, eficaç i de forma correcta. Per tant, entendran que nosaltres el que estem fent ara aquí és una discrepància tècnica i que nosaltres tindrem el temps necessari per fer els plecs adequats a la modernitat del moment, amb les dificultats de moment i els criteris d'objectius de desenvolupament sostenible que en aquests moments ens impliquen a tota la ciutadania i a les administracions locals, només faltaria. I si necessitem més temps per tenir informació tècnica, per poder treure un plec i ficar plaques solars als edificis, li asseguro que no correrem. I no correrem perquè tenim uns informes de secretaria que diuen que es pot continuar el contracte. I el que estem fent és continuar el contracte. La intervenció creu que s'ha de fer un reparament per poder aprovar les factures i nosaltres no tenim cap problema en portar el reparament al ple i donar la cara. Però és que no ens hem d'avergonyir de res. Escolti, he sentit, jo entenc que es fiquin nerviosos, que incomplim la llei. Doncs denunciïns. Denunciïns si incomplim la llei, per favor. Denunciïns. No, no, però en sèrio, si incomplim la llei, denunciïns. No, una cosa és que vostè consideri que jo treballo o no treballo, això és un criteri seu, no és meu. Però que diguin aquí en ple que incompleixen la llei, escolti, denunciïns. Demà vagin als jutjats i es denuncien. Espero que demà ho facin, perquè si no hauran de retirar aquestes paraules. És que és molt seriós el que acaba de dir, senyor, amb micro i gravat aquí, eh? Si demà no va a denunciar-nos, vostè és un mentider, perquè haurà de retirar que incomplim la llei. I si demà van a denunciar-nos, ja veurem qui tindrà raó. Respecte a humiliació, deixadesa, tot això és vocabulari, que ja entenem que és el vocabulari de la negació i del no, però aquí no hi entrem. Jo només explicar-los que el que hem de fer nosaltres és treure les depuradores, que a la industrial hi fiquin plaques solars, que siguin el més sostenibles possibles i que donin un bon servei a la ciutadania de Valls. I sobretot, eliminar la depuradora industrial que dona moltes olors i problemes al sector terciari que hi ha allà dalt i els veïns. I respecte al tema de plaques solars, és fer que la ciutat sigui de carboni zero. I no pensem renunciar a això per 2 o per 3 mesos per poder fer un plec en condicions i excel·lent d'acord amb tot el que s'està movent en aquests últims mesos. És aquí on som. I per això estem demanant aquesta pròrroga. Res més.
Moltes gràcies, senyor Barberà. Alguna intervenció?
Sí.
Senyor Juan Felipe.
Sí, sí. Disculpe, lo que no le admito es que usted nos llame mentirosos. Nosotros nos basamos, no se lo admito. Y además ha subido el tono porque se ha alterado. Y a ver, lógico, mire, usted dice que su gestión es eficiente y eficaz. Usted en su gestión, su equipo de gobierno ni es eficiente ni es eficaz. Y usted no se lee los informes, ni sigue los consejos que le dan. Usted hace lo que buenamente quiere. Y usted no, es que lea lo que le pone intervención. Hace, no hace una programación y una planificación. Cuando la oposición lee eso, ¿qué quiere decir? Y luego, además, si nos remitimos al informe, ustedes están incumpliendo la ley. No se venga tan arriba. Lo que tiene que hacer es trabajar por la ciudad. Gracias.
A mi, que em critiqui l'acció de govern, jo l'accepto, però incomplir la llei és molt important. Si vostè ho retira, no hi ha cap problema. Jo retiro tot l'altre. Si vostè retira aquesta frase que ha quedat gravada en aquest acte de que incomplim la llei, si vostè és capaç de dir això, l'altre m'és igual. Però si vostè és capaç de dir això, ha d'anar a denunciar-nos. Ja està. Doncs és el que ha de fer.
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció? No. Senyor Anglès.
No, perdó, un segon.
Té la paraula el senyor Anglès.
Oh. No, nosaltres també serem, intentarem ser molt, molt, molt pedagògics i molt clars. El que hem dit bàsicament és que el contracte de l'autobús el van suspendre fa un any, i en un any no l'han sabut fer. I ja està, no passa res. En un any no l'hem sabut fer. No, estem parlant del contracte d'un autobús urbà d'un poble petit. És a dir, no estem parlant del maraco contracte de la brasa, que no sé quan el veurem. I el tema de l'apurador i les plaques solars, sí, la placa solar és la tecnologia que la van inventar la setmana passada i potser tampoc l'han sabut fer. No passa res. Nosaltres el que ens queixem és que, segons el nostre criteri, no ho han fet en el temps que creiem que toca. I ja està. Que vostès creuen que no, cap problema, per això no ens enfadarem. Però el nostre criteri han estat un any per fer un contracte de l'autobús i no l'hem fet. I ja està. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Anglès. Senyor Juan Felipe Martínez, té la paraula.
Disculpe, senyor Barberà, jo no critico su gestión. Yo lo único que hacemos en nuestro grupo es fiscalizar su gestión. que es muy diferente. ¿Lo entiende? Fiscalización. Y no criticamos por criticar, que eso también se escucha en alguna emisora de radio. No. Nosotros simplemente hacemos es fiscalizar la documentación que nos llega, porque para eso tenemos una serie de personas de esta ciudad que no tienen su confianza y estamos cumpliendo con ella. Gracias.
Moltes gràcies. Passem a votació, senyor secretari. Passem a votació del punt 6, primer.
Perfecte. Vots a favor? Vots en contra? Dotze vots a favor i 8 en contra.
Molt bé, doncs passem a votació del punt 7.
Vots a favor? Vots en contra? 12 vots a favor i 8 en contra.
Passem al punt 8, que és l'aprovació inicial del document únic de protecció civil. Té la paraula el senyor Enric García.
Moltes gràcies. Bona tarda a tots i a totes. Avui portem al ple de l'Ajuntament de Baix l'aprovació del document únic de protecció civil municipal, conegut com DUPROCIM. Aquest document és el que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi amb l'objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar una resposta adequada a les possibles situacions d'emergència. El document és regulat per el decret 155/2014 del 25 de novembre, relatiu als municipis que han d'elaborar plans de protecció civil municipal. S'estableix, per tant, que els municipis subjectes a l'elaboració d'aquests plans de protecció civil han de redactar un DUPROCIM. Atès que Valls és una població amb més de 20.000 habitants i d'acord a la llei 4 del 1997 de Protecció Civil de Catalunya, l'Ajuntament està obligat a elaborar i implantar el Pla de Protecció Civil Municipal, del qual aquest document n'és la base. La seva funció és determinar la planificació de la protecció civil municipal, tenint en compte tots els riscos que afecten amb l'estructura i el contingut mínim de l'annex del decret que s'ha fet referència més amunt. L'elaboració d'un DUPROCIM és un document complex que requereix de l'anàlisi tant del municipi com de l'organització municipal. Un anàlisi en detall dels diferents riscos existents i també de la vulnerabilitat municipal. A partir d'aquí, cal dissenyar els procediments operatius per a cada risc, fitxes d'actuació, directori telefònic, catàleg de mitjans i crear-ne la cartografia específica. A nivell municipal, l'Ajuntament de Valls ha elaborat els següents plans d'emergència. El PROCICAT és un pla d'emergència multirisc. Considera una sèrie de riscos territorials. Els que hem considerat naltos per al municipi de Valls són els següents. És les emergències per pandèmia, com hem tingut aquests últims anys, les emergències per onada, calor i fred, i les emergències per episodi de contaminació a l'Ebre, aigua savall de l'embassament de Flix. Després tenim l'INFOCAT, risc per incendi forestal. També tenim l'INUNCAT, risc per inundacions. El NEUCAT, risc emergències provocades per precipitacions en forma de neu. Després tenim el SISMICAT. Atenent als estudis realitzats al Pla Especial d'Emergència Sísmica de Catalunya, el terme municipal de Baix li correspon a una intensitat perillosa. Llavors tenim el risc químic, el Pla SECTA. A Baix li correspon realitzar aquest pla, ja que disposa d'una empresa química al polígon industrial de Baix. Després tenim el BENCAT. El Mestral és un vent de major força al municipi i principal risc ve donat per la possibilitat de defreniment i arrossegament d'objectes en zones urbanes i de l'àrea del polígon industrial, i que pot afectar la circulació de vehicles i especialment de vianants. I per últim, el risc químic en transport, el TRANSCAT. El transport de mercaderies perilloses porta associat un doble perill: el perill de la pròpia mercaderia per la seva naturalesa química i de l'altre el perill del mitjà de transport utilitzat, ja sigui carretera o sigui per ferrocarril. En aquest cas tenim dos punts identificats, que són el transport per carretera al tram de l'autovia 27 entre Vilallonga i Valls i en el transport ferroviari la línia Barcelona-Tarragona-Lleida en el tram al voltant de l'estació de la Plana de Picamoixons. Com bé deia abans, aquest document és molt complex, però tot això des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil voldria felicitar tots els tècnics municipals que han participat en la redacció dels diferents plans. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor García. Alguna intervenció per part del PSC?
Moltes gràcies. Bona tarda a tots i a totes. El decret 155/2014 de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per l'elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipals i es regula el procediment per la seva tramitació conjunta, ja estableix que els municipis subjectes a l'elaboració d'aquests plans han de redactar un document únic de protecció civil municipal, el DUPROCIM, que determinarà la planificació de la protecció civil en l'àmbit del municipi i que ha d'incloure tots els riscos que l'afectin, d'acord amb els diferents plans i amb l'estructura i el contingut mínim de l'annex del decret abans esmentat. Moltes són les tasques que desenvolupa l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil a Valls, què dir-ne amb aquests dos últims anys que hem passat tots. Entre d'altres, la coordinació de l'aportació desinteressada del voluntariat en tasques de protecció civil dins del municipi, l'impuls de la participació ciutadana en temes de prevenció o actuacions de protecció civil, la sensibilització de la població respecte als riscos que els puguin afectar, les activitats formatives i divulgatives i el suport en l'elaboració, la implantació o el manteniment de plans de protecció civil que duia a terme l'administració. En aquest punt 8 del ple ens porta en aprovació inicial un document únic de protecció civil que facilitarà la redacció d'aquests plans de protecció civil municipals i, com no podria ser d'altra manera, el nostre grup hi votarà a favor. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Fernández. Per part de la CUP, hi ha alguna intervenció, senyor Anglès?
Sí, moltes gràcies. Els ajuntaments tenen competències en matèria de protecció civil del municipi i han de garantir la seguretat de les persones. A més, també han de disposar de plans d'actuació davant de les situacions de risc que es poden generar per inundacions, nevades i risc químic, entre altres causes. Amb l'accident de l'empresa Iqox, el gener del 2020, un accident químic va produir 3 morts, una desena de ferits i danys materials considerables, la CUP ja va demanar a l'equip de govern la necessitat de tenir aquest document de protecció civil a Valls. I com tots els projectes, ens van dir que estava a la fase final de la seva redacció. Al final han fet falta 2 anys per acabar-lo. Ens alegrem. És un primer pas per protegir la ciutadania de possibles esdeveniments no desitjats. Ara caldrà fer-ne difusió perquè la ciutadania sigui conscient de quins són els riscos que estem exposades a Valls. Contempleu com fareu la divulgació del pla? Esperem de no haver-lo de fer servir gaire, però el nostre vot serà favorable.
Moltes gràcies, senyora Laïz.
Sí, senyora alcaldessa, moltes gràcies. Solo confirmar nostre vot afirmatiu a este nou pla. Que tan necesario es y que todo municipio tiene que disponer de ello, más cuando hace escasamente 2 años se cumple el aniversario del accidente químico de Iqoxe. Nosotros no estamos en un entorno industrial tan denso a nivel de riesgos como puede ser la industria química de Tarragona, pero no obstante tenemos importantes empresas en el polígono y actividades industriales que requieren de este tipo de planes y por ello votaremos a favor.
Muchas gracias, señora Laiz. Doncs entenc que queda aprovat per unanimitat. Passem al punt 9, que és la declaració especial d'interès i aprovació de la bonificació de l'ICIO de diferents obres. Té la paraula la senyora Sònia Roca, regidora d'Urbanisme.
Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. L'ordenança fiscal número 3, reguladora de l'impost de construccions i obres, estableix que s'aplicarà una bonificació del 95% sobre la quota de l'impost de les obres que es projectin en l'àmbit del barri antic i siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal pel ple de la corporació. Avui portem per l'aprovació en aquest ple la bonificació per un total de 13 obres repartides en 13 immobles en tot l'àmbit del centre històric. Les obres en qüestió estan localitzades als següents emplaçaments, 2 al carrer de la Carnisseria, entre els quals una que recupera l'edifici de Carl Buster, considerat Becil, una al carrer del Roser, una del carrer de l'Església, una del carrer Fornou, una al carrer dels Metges, 2 al carrer de les Monges, una al carrer Muralla Sant Antoni, una al carrer Peixateria, una a la plaça del Pati, una a la plaça Portal Nou, perdó, i una altra al carrer de Sant Francesc. Les intervencions que portem avui al ple van des de millores de l'ecoeficiència a les instal·lacions i a l'envolupant dels edificis, la rehabilitació integral d'un Becil, el de Carl Buster que comentaven, per destinar-lo a habitatges, l'adequació del local, intervencions en cobertes i reparacions d'humitats, totes elles d'especial interès perquè consoliden, rehabiliten el parc edificat existent del centre històric. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Roca. Hi ha alguna altra intervenció? Doncs passem a la votació, senyor secretari.
Si vots a favor... Bueno, doncs s'aprova per unanimitat.
Molt bé, passem al punt 10, que és l'aprovació inicial de la modificació del reglament municipal de prestacions econòmiques de caràcter social. Té la paraula la senyora Teresa Rulla.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda a tothom. Una societat republicana s'edifica facilitant a tothom les oportunitats necessàries per construir el seu futur. Per això, l'administració local, la més pròxima a la ciutadania, ha d'estar al costat de les persones, especialment les més vulnerables, per donar resposta a les seves necessitats bàsiques. L'èxode de ciutadanes ucraïneses cap a Europa fugint d'una guerra que no han provocat ens obliga a actuar amb rapidesa i diligència per atendre les seves necessitats i garantir-los uns drets. L'Ajuntament de Valls, d'acord amb la normativa europea, estatal i autonòmica en matèria de prestacions econòmiques i de forma particular de la llei 12/2007 d'11 d'octubre de serveis socials, va establir un conjunt d'ajuts i mesures per pal·liar les necessitats socials i econòmiques de les persones i nuclis familiars o unitats de convivència empadronades al municipi en situació de vulnerabilitat social. Aquest reglament cobreix les prestacions econòmiques previstes en el sistema de serveis socials i dona continuïtat al compliment dels indicadors de baremació econòmica segons els principis d'objectivitat, transparència i imparcialitat del dret públic. Anualment s'aprova la convocatòria de la concessió dels ajuts recollits en el document marc. Tanmateix, ara es proposa la modificació dels articles 3 i 5 d'aquest reglament per reforçar els dispositius socials i accelerar la concessió d'ajuts per adaptar-nos a les necessitats del moment. L'article 3 al·ludeix als requisits de les persones beneficiàries i l'article 5 a les incompatibilitats de les prestacions econòmiques. El que es pretén amb aquesta modificació és facilitar que puguin ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones que acreditin menys de 6 mesos d'empadronament a Valls si procedeixen d'un país en situació de conflicte armat, que hagin sol·licitat asil o refugi o que hagin sol·licitat la protecció temporal arran de la directiva 2001/55/CE de 3 de març. Així mateix, pel que fa a les prestacions econòmiques que poden percebre les persones nouvingudes que hagin sol·licitat asil o refugi, o bé que hagin sol·licitat la protecció temporal, en cas d'estar acollides temporalment en l'habitatge d'un nucli familiar de la població, només es tindran en compte els ingressos de la família sol·licitant d'asil, refugi o protecció internacional. La modificació del redactat de l'article 5, que al·ludeix a les incompatibilitats de les prestacions econòmiques, incideix en l'obtenció d'altres ajudes per a la mateixa finalitat que cobreixin el finançament del 100% de la despesa. Segons això, l'obtenció d'ajudes per part d'altres administracions públiques per al manteniment de les necessitats bàsiques, d'acord a futurs plans de contingència de persones nouvingudes sol·licitants d'asil, refugi o protecció internacional, limitarà l'aportació dels ajuts municipals si cobreixen el mateix concepte. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Rull. Per part del PSC, no hi ha intervenció. Per part de la CUP, senyora Huguet.
Gràcies. La modificació que porteu a votació avui es concreta en tres canvis, més que necessaris per poder donar més cobertura a un nivell assistencialista a través d'aquests ajuts econòmics. El primer, amb aquesta modificació, no caldrà portar 6 mesos empadronats abans per rebre un ajut de l'Ajuntament. El segon és que es deixaran de mirar els ingressos de tots els membres de la unitat de convivència i ara només es miraran els ingressos del nucli familiar. I el tercer, que es podran combinar ajudes de diferents administracions sota el mateix concepte, sempre que no superin la totalitat del concepte. Són mesures lògiques per cobrir i per cobrir necessitats molt bàsiques, permetent que més persones puguin estar cobertes mínimament sota el paraigües de l'administració. Per aquest motiu, la CUP hi votarà a favor. Però deixa'ns dir que ens indigna és que s'hagi esmenat els reglaments ara i no molt abans amb l'arribada de moltes altres persones que fugen de conflictes armats. Fer-les ara i no abans també denota cert racisme institucional. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Huguet. Doncs passem a votació, senyor secretari.
Sí. Vots a favor. Doncs s'aprova per unanimitat.
Doncs passem a l'apartat de mocions, el punt 11, moció presentada pel grup municipal socialista per la creació d'un servei municipal d'atenció psicològica pels joves. Té la paraula el senyor Albert Soriano.
Moltes gràcies, alcaldessa. Bona tarda a totes i a tots. Realment em plau presentar-vos de nou una moció que hem treballat des de les Joventuts Socialistes de Catalunya a les comarques tarragonines. És una moció que va ser, la proposta d'aquesta moció va ser aprovada per unanimitat al Consell Nacional que vam fer el mes passat, a Igualada, i per tant és una mostra més de que som una organització juvenil molt involucrada i cada vegada més en la política municipal. La pandèmia de la Covid-19 ens ha canviat la vida a totes i a tots. El confinament de la primavera del 2020, les restriccions en totes les seves maneres que hem patit al llarg dels darrers dos anys, la por al contagi, el degoreig constant de decessos i la crisi socioeconòmica han suposat un repte per a la salut mental i emocional del conjunt de la societat, especialment entre els i les joves. Però el problema ja era greu abans de la pandèmia i així ho deien les organitzacions internacionals de medicina com l'OMS i els professionals de la salut mental que ja portaven dècades avisant que el segle XXI seria el segle de la gran epidèmia de salut mental als països especialment desenvolupats. Les dades relatives del nostre país evidencien la necessitat d'abordar una problemàtica creixent en aquest sector. L'estudi On My Mind, Promoting, Protecting and Caring for Children's Mental Health, elaborat per UNICEF, ens mostra una situació insuportable al nostre país. Actualment, Espanya és el país europeu amb més joves d'entre 10 i 19 anys diagnosticats amb problemes de salut mental, un 21%. A més, si analitzem els decessos durant l'any 2020, les dades són igualment esfereïdores. Aquesta dura fins a 4 persones van morir de suïcidi per cada persona morta per Covid. Aquesta dura realitat també té un impacte de gènere. Les dones presenten malalties mentals en major proporció que els homes. El fet d'acudir al servei psicològic no esdevé només una decisió personal, sinó que existeixen un conjunt d'obstacles que impedeixen accedir-hi a gran part dels i les joves. Per una banda, l'estigma, que existeix a una gran part de la societat atribuint al suport psicològic una connotació negativa i gairebé pejorativa. La societat actual s'ha construït sobre el dogma de la fortalesa mental basat en el discurs de que cal suportar un ritme frenètic i vertiginós del món com a senyal d'èxit. I, per altra banda, sobre aquesta construcció social que dota el servei psicològic d'una connotació negativa injusta, s'ha edificat també una qüestió de classe, com és l'accés a aquest servei. Qui pot accedir als serveis de psicologia? Doncs aquells que tenen recursos. I aquest fet prostitueix la igualtat d'oportunitats i menyscaba la societat justa i equitativa que hem de construir. La creixent demanda dels últims anys, disparada un 30% l'últim any, ha col·lapsat encara més el sistema de salut mental, sistema amb una inversió pública raquítica derivada d'una falta de compromís del govern de Mariano Rajoy. Sensible a aquesta realitat, el govern progressista d'Espanya va aprovar el passat mes d'octubre el Pla d'Acció 2021-2024 de Salut Mental, dotat de 100 milions d'euros, subsanant la lamentable tradició del govern de Mariano Rajoy de no invertir en atenció a la salut mental, però encara queda molt a fer. Aquesta situació interpel·la directament a les administracions públiques i ho fa perquè des de les institucions s'han de començar a aplicar mesures urgents per pal·liar aquesta situació i revertir-la, especialment des dels ajuntaments, com a administració més propera a les persones. A Valls existeixen dos serveis d'atenció psicològica, el CIAT, per fer costat a les dones víctimes de violència de gènere, i el CIS, per infants i adolescents en risc d'exclusió social. La professionalitat dels seus treballadors i treballadores és indiscutible, pel que creiem que aquest model s'hauria d'exportar al sector més jove de la nostra societat, de la nostra ciutat i de forma universal. I és que totes les persones són potencialment vulnerables a patir algun trastorn mental, que podrien evitar-se amb una intervenció professional a temps, en la mesura en què no tots els problemes de salut mental són trastorns mentals. Aquesta intervenció ha de ser especialment dirigida a menors, adolescents i joves, ja que són aquell sector social que emocionalment és més sensible, amb més dificultats per demanar ajuda i expressar els seus problemes, ja que sovint no són conscients de què els està passant. Per tant, amb aquesta moció demanem que a Valls s'estudi la possibilitat de tenir un servei de psicologia municipal dirigit als joves de la nostra ciutat, que siguin residents, i també instar l'Ajuntament a que faci tot el possible perquè aquelles entitats del tercer sector doncs tinguin els seus recursos per fer la fantàstica feina que estan fent. Gràcies.
Té la paraula la senyora Laia Castella de Junts per Valls.
Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tots i a totes. Com bé ja saben i com sap el senyor Soriano, Aquest és un tema que per nosaltres és molt important, que compartim plenament el que es posen en aquesta moció i, de fet, en diverses comissions informatives ja hem tingut ocasió de parlar-ne. La salut emocional i mental del jovent és un tema que per nosaltres ha de ser un dels pilars de les actuacions que fem a nivell municipal i més ara per l'efecte nefast que ha tingut la pandèmia i el confinament sobre aquest col·lectiu i que recullen nombrosos estudis, vostè n'ha citat alguns i en el seu moment jo també ens en vaig fer arribar d'altres. És per això que des de la regidoria en un primer moment vam estudiar ja la manera de poder intervenir sobre aquesta realitat i vam oferir un servei de suport i acompanyament a les persones adolescents i joves. Inicialment vam fer unes reunions amb els centres de secundària de Valls per trobar una fórmula que ens permetés arribar al màxim nombre de joves. A partir d'aquestes reunions vam posar en marxa, coordinadament amb el Pla Educatiu d'Entorn, tallers de salut emocional i salut mental als centres de secundària de la ciutat i les unitats d'escolarització compartida. Hem destinat recursos a la contractació d'un equip integrat per una psicòloga i una educadora social especialitzades en aquest àmbit. Al llarg del curs 21-22 s'han programat un total de 28 tallers de 2 hores de durada cadascun, arribant a un total aproximadament de 650 alumnes. Tant l'alumnat dels centres com els mateixos centres han considerat molt positiva aquesta experiència i per aquest motiu ja comencem a preparar el curs 22-23 per seguir oferint aquest servei. Però amb això estem d'acord que no n'hi ha prou. Com bé saben, hi ha prevista l'obertura d'un nou equipament juvenil a la plaça de les Escudelles, ja se n'ha parlat en aquest ple, i que en principi està previst que s'obri a principis de l'any vinent. En el marc del procés participatiu per la confecció del Pla Local de Joventut, hem incorporat un apartat destacat perquè els joves i les joves de Valls determinin quins usos volen que tingui aquest espai. Un d'aquests usos, per les demandes que ja ens han començat a fer arribar, és precisament un servei d'atenció a la salut mental i emocional del jovent vallenc. Volem que siguin els mateixos joves qui defineixin el format que acabarà tenint aquest servei, perquè massa sovint som els adults els qui decidim per ells el que necessiten. Els hem d'escoltar i han de ser ells que determinin què els cal, quan i com. Comptem, vostè parlava d'alguns recursos municipals que hi ha en matèria de salut mental, però també comptem amb recursos que sumaran aquest propòsit, com el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil, el CESMIC de Valls, gestionat per l'Institut Pere Mata, pels casos més greus, i la Generalitat també està... Bueno, últimament hi ha hagut converses perquè incorporarà 2 noves figures al CAP, com 2 psicòlogues comunitàries i els denominats grups psicoeducatius terapèutics de suport emocional.
D'altra banda, per... Ja hauria d'anar acabant, eh?
Sí, ja està. Acabo. Pel que fa al segon punt de la moció, nosaltres l'any passat ja vam incrementar les subvencions que destinàvem a les entitats juvenils perquè vam fer un procés també amb la coordinadora de joves i ells van considerar que necessitaven més dotació pressupostària, per tant, nosaltres hem fet un increment ja en les subvencions a les entitats juvenils i també en el marc de la Covid les entitats del tercer sector quan ha calgut també han anat incorporant pressupost. Per tant, la intenció d'aquest govern és i serà destinar els recursos que convinguin a les entitats juvenils de lleure i les del tercer sector perquè puguin continuar desenvolupant la seva important tasca. És per això que votarem a favor de la seva moció.
Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Teresa Rull, d'Esquerra Republicana, Compromís per Valls.
Gràcies, senyora alcaldessa. Els trastorns mentals tenen un important impacte en la qualitat de vida de la persona i afecten tots els hàbits de relació interpersonal, familiar, laboral i social. Per això, des de fa uns anys, l'Ajuntament de Valls, a través de la Regidoria d'Afers Socials, treballa coordinadament amb el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil i el Centre de Salut Mental, el qual garanteix una atenció integral que preveu la promoció de la salut, la prevenció, el tractament i la rehabilitació, així com la inserció social de les persones afectades. Som també a la taula de salut mental de les comarques de Tarragona, amb participació activa a la Comissió de Serveis Socials. Establim coordinacions i col·laboracions amb l'Associació Porta Oberta i el Club Social que gestiona l'entitat. I col·laborem en el Consell de Participació del Centre Ocupacional Ginesta, Servei Ocupacional d'Inserció, el que es coneix com a SOI. Des del Pla d'Inclusió i Treball Comunitari es col·laborarà en l'organització del Dia Mundial de la Salut Mental de Catalunya, amb la Federació de Salut Mental de Catalunya i Porta Oberta, l'octubre del 2015. Es va crear la taula de les capacitats, en la qual les entitats de salut mental del territori tenen representació, i des d'aleshores es dinamitza des d'aquesta regidoria, Es promouen campanyes de sensibilització mitjançant la celebració de la Setmana de les Capacitats des de l'any 2013, i el Pla d'Inclusió 2020-23 inclou objectius de treball en aquest àmbit. L'actuació des de l'àrea de serveis socials va molt encaminada a les orientacions individuals i familiars. L'Ajuntament gestiona dos serveis d'atenció psicològica, com diu molt bé el PSC en un dels paràgrafs expositius de la seva moció. El CIAT, per fer costat a les dones víctimes de violència de gènere, i el Servei d'Intervenció Socioeducativa en funcionament des de l'any 2016, adreçat a infants i adolescents que se senten sobrepassats per una situació o problema que pensen o senten que no es pot resoldre. El 2018 també vam tirar endavant el projecte d'empoderament de les famílies i actualment hem començat el de gestió emocional i parentalitat positiva. A més, aquesta atenció psicològica reforçarà l'any vinent perquè s'implementarà a Valls el servei d'orientació i acompanyament a les famílies, el que es coneix com a SOAF, en el marc del contracte programa com un servei de proximitat dins de la xarxa i els serveis d'atenció primària. La implementació d'aquest servei implica la contractació d'un professional que dirigirà i gestionarà el servei, atendrà les demandes de les famílies, les orientarà i les acompanyarà a fi de minimitzar els possibles factors de risc i prevenir que es converteixin en situacions de risc social alt o vulnerabilitat extrema. També articularà el treball en xarxa tan necessari que connectarà amb els diferents agents de la comunitat, amb els centres educatius, centres de salut, centres cívics i entitats que treballen amb adolescents i joves. En el marc del contracte programa també es preveu suport tècnic als municipis de menys de 50.000 habitants mitjançant la contractació d'un professional o d'una professional titulada en psicologia i jornada parcial. Aquest professional treballarà donant suport en moments de canvis de conducta.
Senyora Bull, hauria d'anar acabant.
Sí, acabant, perdó. O tancaments vitals de recuperació de l'autoestima en processos de superació d'una ruptura familiar i en general en totes les situacions que generin un estat d'alerta en la família. Canvis en l'estat d'ànim, com per exemple més tristesa, menys desig de comunicació, aïllament i abandonament d'activitats gratificants. Considerem, doncs, que des de l'Ajuntament ja estem posant les eines adequades per atendre la salut emocional d'adolescents i joves i continuarem intervenint-hi en un moment en què l'impacte d'aïllament provocat pel confinament els ha afectat enormement. Tenint en compte, doncs, que la feina ja s'està fent, Esquerra, Compromís per Vall, votarem a favor de la moció.
Moltes gràcies per part de la CUP. Senyora Huguet.
Molt bé. El PSC ens presenta una moció que fa referència a una problemàtica que està en augment i que cada vegada està tenint més presència, sobretot a escoles i instituts, entre la joventut. I és evident que el tema de la salut mental fa respecte, ja que ni mestres ni la majoria de tècnics compten amb una visió psicològica ni coneixen totes les eines sobre quina és la millor manera d'actuar. Així doncs, per molta empatia i voluntat que tinguin, moltes vegades no se senten legitimats. I què passa? Doncs que això es tradueix en poca intervenció. No obstant, les dades són esfereïdores. Segons l'OMS, una de cada quatre persones patirà un problema de salut mental al llarg de la seva vida, el 75% dels quals comencen abans dels 18 anys. En els darrers 25 anys s'ha produït un augment del 75% de la depressió i l'ansietat entre els adolescents. Alhora, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya ha recollit dades alarmants sobre la segona causa de mort entre les persones de 15 a 29 anys, el suïcidi. La pandèmia, sumada a unes perspectives de vida poc atractives, han fet disparar els intents de suïcidi, els trastorns d'ansietat o els trastorns de conducta alimentària a Catalunya. Així doncs, cal posar-nos mans a l'obra i un bon primer pas pot ser comptar amb un servei d'atenció psicològica al municipi on el jovent se senti segur i recolzat, aprofitant l'espai jove, per exemple. Per tant, com que creiem que cal abordar la problemàtica, votarem a favor de la moció.
Moltes gràcies, senyora Huguet. Per part de Ciutadans, senyora Laiz.
Gràcies, senyora alcaldessa. Adelantamos que nuestro voto para esta moción será a favor. Toda acción que tenga como objetivo mejorar la vida de las personas, y en este caso de nuestros jóvenes, en un tema tan delicado como el de la salud mental, que aún hoy, en pleno siglo XXI, donde tan libremente se habla de otros temas, es lamentable que todavía sea un tema del que no se pueda hablar abiertamente y sea causa de estigma social, y debe, por lo tanto, contar con todo nuestro apoyo. Cada día hay una media de 10 suicidios en España, uno cada dos horas y media. Fueron 3.671 en 2019, según el Instituto Nacional de Estadística. es la principal causa de muerte no natural desde que en 2008 superó a los accidentes de tráfico, a los que ahora doblan. En el caso de los jóvenes, además, las ideas suicidas aumentaron hasta un 250% con motivo de la pandemia y de las medidas restrictivas impuestas para contenerlas. En Cataluña, los problemas de salud mental afectan a uno de cada cuatro ciudadanos en algún momento de su vida. A pesar de eso, el porcentaje de ciudadanos atendidos en la red de salud mental del sistema público sanitario es de poco más del 2%. Para las personas jóvenes, este año de pandemia ha resultado increíblemente difícil. Las personas de 18 a 34 son las que han frecuentado más los servicios de salud mental, han tenido más ataques de ansiedad, más síntomas de tristeza y han sido las personas que más han modificado su vida habitual debido a esa situación. Con respecto a los más pequeños, los menores de 18 años, la encuesta del CIS sobre los efectos psicológicos de la pandemia muestra que el 52,2% de los padres que han convivido con sus hijos menores han percibido cambios en su forma de ser. El 72,7% de ellos asegura que estos han mostrado cambios de humor y un 30,4% cambios en el sueño. El suicidio es ya la primera causa de muerte no natural entre jóvenes de 15 a 29, algo que no había ocurrido desde que se registran estos datos y los especialistas relacionan con el estallido de la pandemia de la COVID-19. Los profesionales sanitarios ya han advertido de que las urgencias psiquiátricas infantiles se han duplicado en los últimos 12 meses, principalmente provocados por trastornos de conducta alimentaria cada vez más severos, casos de ansiedad, depresión, autolesiones y tentativas de suicidio, y también de trastornos obsesivo-compulsivos. Según los profesionales, la angustia y el estrés causados por la emergencia sanitaria, así como la situación de confinamiento, han hecho que muchos padres comiencen a detectar estas acciones y actitudes en sus hijos. Desde Ciudadanos consideramos que esta situación de la salud mental es verdaderamente alarmante y que merece actuaciones en el plano tanto de la prevención y la detección temprana como de la eliminación de barreras para la atención sanitaria a pacientes y familiares y en el tratamiento de esos trastornos. Sin embargo, los tabús siguen en pie, actuando como unos muros invisibles que impiden que quienes necesitan ayuda profesional para asegurar y proteger su bienestar emocional puedan obtenerla. El Plan de Prevención de Salud Mental debe aportar una estrategia al Gobierno del municipio para abordar las políticas de mejora en este ámbito. El plan debe tener unas líneas estratégicas que van desde el abordaje de los determinantes sociales a la salud mental de la población hasta medidas para garantizar los servicios necesarios y una atención asequible a todos los ciudadanos, prestando una atención muy especial a las personas en situación de vulnerabilidad y a nuestros jóvenes. Muchas gracias.
Moltes gràcies, senyora Light. Doncs bé, queda la moció que té aprovada per unanimitat. Passem al punt 12, que és la moció presentada pels municipals de Junts per Valls i Esquerra Republicana Compromís per Valls per derogar la llei de racionalització i sostenibilitat a l'administració local. Té la paraula la senyora Rosa Rovira de Junts per Valls.
Gràcies, senyora alcaldessa. Que els ajuntaments estan mal finançats, crec que no m'equivocaria si dic que és una afirmació que compartim tots els grups municipals, tant els que actualment formen el consistori com els que ens han precedit. Els ajuntaments són l'administració més propera al ciutadà i això fa que també siguin l'administració que més coneix les necessitats de les nostres veïnes i veïns. I atendre aquestes necessitats és el que ens avala per demanar un finançament més just, perquè som els ajuntaments els que tenim de primera mà més informació sobre les necessitats reals dels ciutadans. I com a conseqüència de tot això, l'administració que d'una manera més justa, equitativa i realista pot destinar recursos a posar solucions als diferents problemes del municipi. El 2013 s'aprova la llei 27/2013 de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, també coneguda com a llei Montoro o llei Garsal, amb la que el govern del PP va intervenir de facto als ajuntaments impedint l'ús del deute com a mecanisme que els limiten les seves possibilitats de creació i gestió de polítiques tant socials com econòmiques, per poder donar respostes reals a les necessitats dels ciutadans del municipi, limitant-ne les seves competències, recentralitzant-les i allunyant de la realitat social del territori. Cal tenir present que aquesta llei no ha estat derogada, tot i que han anat modificant-se els partits que han governat en el govern central. Si bé sí que ha estat una mica modificada, de manera més o menys substancial, segons qui s'ho miri, però que encara restringeix enormement les possibilitats dels municipis i prioritza el pagament del deute per sobre de qualsevol despesa social, així com la privatització dels serveis. Entre els objectius principals de l'ARSAL es parla d'evitar la duplicitat de competències amb altres administracions i de racionalitzar l'estructura organitzativa de l'administració local. Darrere d'aquests preceptes, en realitat, s'hi amaga la limitació als ajuntaments de poder oferir aquells serveis necessaris als veïns i les veïnes, fent del tot impossible el creixement de les plantilles per poder així atendre les necessitats que aquestes demanden amb garanties i qualitat del servei, afavorint-ne l'externalització, com la mateixa llei recull en parlar d'afavorir la iniciativa econòmica privada, perdent de vista que només l'administració pública prestar serveis amb vocació de servei públic, on no ha de ser en cap cas una prioritat el guany econòmic, que sí que hi és present quan els serveis es privatitzen. Per altra part, no es pot carregar els municipis amb l'obligació de compensar el deute que d'altres administracions generen, obligant-los al manteniment d'una estabilitat pressupostària que, de fet, el que fa és ofegar-los, perquè els ajuntaments en general són els que generen romanent. Romanents que, en el millor dels casos, el govern espanyol pretén dir-nos que el podrem aplicar amb això o amb allò i si el podrem destinar o no amb inversions necessàries pel nostre municipi. Això no deixa, no, ens deixa en una situació molt i molt precària. L'ARSAL, amb la pretesa racionalització i sostenibilitat de l'administració local, el que pretén i efectes pràctics fa és una greu limitació de l'autonomia local, una recentralització de competències i una privatització dels serveis públics que presten els ajuntaments. Per això és imprescindible que es retorni urgentment als ajuntaments les competències en matèria de prestació de serveis socials, de promoció econòmica i de serveis públics. I es reafirmi l'autonomia municipal. Sí. I es reafirmi l'autonomia municipal entesa com la capacitat de decisió en tots els àmbits de la vida ciutadana, sense perjudici de la necessària coordinació de competències entre administracions sota els principis de qualitat de servei, proximitat i subsidiarietat. No podem seguir amb una manca d'autonomia local que ens ofega. No podem seguir sense les competències que ens pertoquen per poder atendre les necessitats de les nostres veïnes i veïns. Per tot l'exposat, proposem al ple de l'Ajuntament de Valls la derogació de la llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, dotant els ajuntaments dels recursos econòmics necessaris perquè siguin sostenibles i en capacitat d'atendre els serveis públics de qualitat que els hi corresponen competencialment, juntament amb la resta d'acords que es recullen en la moció presentada. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Rovira. Per part d'Esquerra Republicana, Compromís per Valls, té la paraula el senyor Jordi Cartanyà.
Moltes gràcies. La crisi econòmica iniciada l'any 2008 va ser aprofitada pels diferents governs de l'Estat per redefinir un marc de recentralització i tutela dels ens locals, especialment amb dues normes de gran rellevància, que van ser la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local i la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. La primera limitava el marc competencial definit a la Llei de Bases de Règim Local, mentre que la segona limitava la capacitat i autonomia financera mitjançant l'aplicació de regles fiscals amb mesures correctores i mecanismes coercitius. Amb l'afegit de tot un seguit de procediments burocràtics de control que obliga els serveis tècnics dels ajuntaments a dedicar hores i hores de feina a donar compliment als requeriments del Ministeri d'Hisenda. Tot plegat amb l'objectiu de sotmetre els ajuntaments a un marc d'austeritat que després van poder veure que permetia al propi Estat anar generant dèficits que compensaria amb els superàvits municipals, fins al punt que va acabar amb uns ajuntaments que generaven estalvis i que després no podien revertir en la ciutadania. Els ajuntaments som l'administració més propera i com a tal hem de poder donar resposta a les necessitats dels nostres veïns i veïnes. Per això és necessari poder disposar de tots aquells mecanismes econòmics que són necessaris per millorar el dia a dia dels vallencs i vallenques. En entorns de crisi i d'urgències és quan més es necessita aquesta llibertat d'actuació i precisament, en plena pandèmia, van tenir l'intent més absolut de recentralització i de pèrdua d'autonomia, amb el Real Decret que pretenia centralitzar els estalvis de tots els ajuntaments i al qual ens hi vam oposar frontalment, fins al punt de tombar el decret al Congrés. Allò va comportar el que ja era inevitable, la suspensió de les regles fiscals. Malauradament va ser una suspensió temporal, aplicables als anys del 2020 al 22, i tot apunta que l'any 2023 voldran tornar a un escenari de regles fiscals. Ens hi tornarem a oposar i, en tot cas, entenem que caldria reformular la regla de la despesa i l'equilibri pressupostari aplicable als ens locals, per tal que sigui molt més flexible i mesurable en un cicle econòmic, no en un únic exercici, i sempre permetent que es pugui fer ús dels estalvis i de la capacitat financera. Després de 2 anys d'un govern format pel PSOE i Podemos, veiem que no han derogat l'LRSAL ni tampoc la llei d'estabilitat pressupostària, malgrat que així estava recollit en l'acord de coalició que van signar. Totes dues lleis han actuat com una barrera a les polítiques transformadores que volem aplicar en l'àmbit municipal i entenem que precisament ara que ens trobem en un escenari de grans transformacions inajornables és més urgent encara deixar enrere aquestes normes i retornar l'autonomia als ajuntaments. És per això que demanem a la resta de grups municipals el seu suport en aquesta moció.
Per part del PSC, senyor Soriano.
Moltes gràcies, alcaldessa. Francament, he de dir que ens ha sorprès que presentin una moció amb aquest objectiu per segona vegada en 3 anys de legislatura que portem. No sé quines són les intencions ni si els no va quedar clar que la moció anterior la vam aprovar per unanimitat, em sembla. Sí que és veritat que aquella moció parlaven vostès de desobediència a l'LRSAL, inclús una reforma constitucional, i ara es queden en demanar al govern de l'Estat que deroguin l'LRSAL. Doncs bé, està bé això, a poc a poc, i aquesta és la via bona. Francament, vostès tenen raó quan diuen que els ajuntaments són una entitat local infrafinançada. Efectivament és així, les dades ho diuen. L'LRSAL ha provocat que les competències dels ajuntaments siguin retallades i el culpable, insisteixo, és l'LRSAL. Una llei que els hi fa memòria va ser votada en contra pels diputats socialistes quan es va presentar aquesta proposta de llei. A més, el PSOE ho va recórrer al Tribunal Constitucional, que en el recurs d'inconstitucionalitat es va admetre parcialment el recurs, és a dir, part d'aquesta llei va ser declarada nul·la per ser inconstitucional, i doncs el senyor Barberà em va quedar molt clar que vostè no va votar a favor, però tampoc va votar-hi en contra, si va abstenir. Però no hem de fer trampes en solitari quan presentem aquesta moció. I sí que és veritat, insisteixo, que els ajuntaments són una administració infrafinançada i que ho hem de demanar al govern de l'Estat que derogui l'LRSAL i un millor finançament. Però demanem-ho també a totes les administracions, si no perquè tenim la Generalitat de Catalunya. Demanem-ho també a la Generalitat de Catalunya que faci la seva feina, perquè per això la tenim. Té competència per fer-ho i, per tant, podem exigir-li que millori el finançament. I parafrasejant a la vicepresidenta Yolanda Díaz, doncs, les voy a dar un dato. L'Estat, segons la proposta de pressupostos pel 2022, incrementa l'aportació a l'Ajuntament de Valls més de 651.000 euros. És a dir, passant a ser 6.500.000 euros a l'Ajuntament de Valls, mentre que la Generalitat, per contra, redueix la inversió a l'Ajuntament de Valls, especialment per serveis socials, degut a una falta d'acord amb el contracte programa. Per tant, creiem que és una moció que és partidista, que no és plena i, per tant, altres no podem votar-hi a favor. Insistim, estem d'acord en la derogació de l'LRSAL. El PSOE ha presentat i està tramitant la derogació de l'LRSAL, però no podem votar a favor d'aquesta moció. Ens abstindrem perquè és una moció, com hem dit, que és incompleta. Gràcies.
Per part de Ciutadans, senyora... Perdó, per part de la CUP, senyor Anglès.
Sí, moltes gràcies. El 29 d'abril del 2020, en plena onada expansiva de la Covid, la CUP ja varen presentar una moció titulada per la derogació de l'LRSAL i la llei d'estabilitat pressupostària com a mesura necessària per afrontar la nova crisi social i econòmica. Així doncs, com que ja varen expressar el nostre posicionament en aquell cas, no ens estendrem gaire en l'exposició de motius de la moció. Curiosament, en aquell mateix ple, Junts per Valls i Esquerra Republicana i Compromís presentava una moció de temàtica similar, però descafeinada al nostre paler. 2 anys més tard, ara sou vosaltres qui demaneu la derogació de l'LRSAL. Sincerament, ens n'alegrem, més val tard que mai. Tots sabem que l'LRSAL, popularment coneguda com a llei Montoro, té com a objectiu principal encobert la retallada del principi d'autonomia local, la retallada de drets de la ciutadania i la privatització dels serveis públics. La d'Arsal ha comportat, entre d'altres, una retallada dràstica de les competències per als municipis. Una eliminació dels serveis de proximitat que realitzaven les administracions locals, una limitació en la contractació de personal públic, la prevalença de l'estalvi econòmic sense sentit o l'increment de dificultats a l'hora de remunicipalitzar els serveis. En definitiva, posar el deute públic per davant de les persones. Tot i així, un petit incís final, encara que des de l'equip de govern s'utilitzi molts cops com a escull infranquejable a l'hora de tirar endavant segons quins projectes, nosaltres creiem que amb una mica d'imaginació i sobretot voluntat política hi ha projectes que es podrien tirar endavant. Tot i així, i com que no podria ser d'altra manera, nosaltres votarem a favor d'aquesta moció. Moltes gràcies.
Per part de Ciutadans, senyora Laiz.
Sí, senyora alcaldessa. Compartimos el diagnóstico de la necesidad de una reforma de la administración local en España. Compartimos el diagnóstico de que hace falta un rediseño de las competencias, pero ese rediseño debe tener un criterio básico, que es el criterio de eficiencia y eficacia. Las competencias no están mejor si están en los ayuntamientos por sistema, ni están mejor si están en el Gobierno central por sistema, ni tampoco están mejor si están en la Administración autonómica por sistema, aunque parece que algunos defienden siempre una cosa o la otra. Hay que analizar cada competencia y ver qué Administración es capaz de satisfacer mejor las necesidades de los ciudadanos, porque para eso está al final la Administración pública. No está para hacer guerras de Administración local contra Administración central o de central contra autonómica, sino para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Por eso es bueno que se produzca el debate sobre ese criterio competencial, pero debe hacerse con ese criterio de eficacia y eficiencia y de satisfacción de las necesidades de los ciudadanos. ¿Es preciso un debate sobre la financiación de las haciendas locales? Por supuesto que sí. Tenemos que ponernos a debatir y tenemos que dar un sistema claro y seguramente un sistema conjunto de financiación para administraciones autonómicas y administraciones locales que permita que cada una de esas competencias que hemos dicho antes que tenemos que repartir con un criterio ya denominado, esté suficientemente financiada. Estamos dispuestos a ponernos a trabajar y afrontar ese debate, hablar de la ordenación del reparto de competencias, pero siempre con ese criterio de eficacia al que nos hemos referido para evitar duplicidades. Sin embargo, utilizan mal la palabra derogar y confunden con ello a los ciudadanos. Reformar sí, derogar no. Nuestro voto ante esta moción será la abstención.
Moltes gràcies, senyora Laiz. Senyor Cartanyà.
Sí, només un aclariment perquè crec que tenen un error de concepte. Quan parlem de que l'Arsal retalla els drets, vostès concepten el concepte retallada en què retallen els diners. És a dir, parlem de drets. Potser és perquè el PSOE i Ciutadans estan molt acostumats a la retallada de drets i ho han enfocat tot a la retallada econòmica. La retallada econòmica no és un tema de... es refereix a finançament, no al finançament que ens ve, sinó al finançament que podem fer nosaltres amb l'endeutament. És a dir, això és el que ens limita l'Arsal. I vostè ha dit que era partidista, però jo crec que el que fa partidisme és el PSOE, no? Que quan estava a l'oposició va dir derogarem l'Arsal i ara que està a govern no deroga l'Arsal perquè com que l'endeutament que no fan els municipis el pot fer l'Estat, això ja li va bé. Per tant, el que demanem una mica és que es respecti el que es va acordar, que es derogui l'Arsal i que ens deixin els municipis tenir autonomia financera, no només per finançament que ve, sinó per capacitat d'endeutament, que és el que ens limita l'Arsal. Només era un aclariment perquè la paraula retallada en referíem als drets com a municipis.
Moltes gràcies. Alguna d'intervenció? Entenc que no, doncs passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? 15 vots a favor i 4 abstencions.
Molt bé, doncs passem al punt 13, que és la moció presentada pels grups municipals de Junts per Valls, Esquerra Republicana, Compromís per Valls i la CUP en suport al dret d'autodeterminació del poble saharaui. Té la paraula per part de Junts per Valls el senyor Marc Ayala.
Sí, bona tarda, moltes gràcies, alcaldessa. En primer lloc, i abans de començar l'exposició de la moció com a tal, voldríem agrair al grup municipal de la CUP la proposta del text que ens van fer arribar i la voluntat de presentar-la conjuntament amb els grups municipals de Junts per Valls i Esquerra Republicana Compromís per Valls, així com també, òbviament, el vot favorable dels regidors i regidores que així ho han fet per acceptar l'urgència per incorporar aquest punt en l'ordre del dia. El govern espanyol, mogut per interessos estrictament geopolítics i migratoris, va reconèixer el passat 18 de març i de manera totalment sorprenent i inesperada el pla d'autonomia del Marroc, trencant la que fins ara havia estat la seva posició neutral sobre el conflicte, marcada fins al moment pel consens entorn a la lliure autodeterminació del poble saharaui, tal com s'havia establert en el si de les Nacions Unides i de les diferents forces polítiques representades al Congrés dels Diputats. Una nova posició moguda, sobretot i entre d'altres, per les tensions migratòries a Ceuta i pel que sembla en deute amb el govern de Marroc, que havia anat redoblant la tensió diplomàtica en els darrers mesos sobre el govern espanyol. Aquesta decisió suposa, sens dubte, un revés terrible cap als drets del poble saharaui, una clara externalització de les fronteres migratòries, així com la vulneració d'un procés que ha d'estar marcat pel compromís entre les dues parts del conflicte i dins la legalitat internacional. Uns fets que arriben, a més, en un moment especialment delicat en aquesta regió, amb una alta confrontació geopolítica. Un canvi de posició que suposa un menyspreu al dret a l'autodeterminació, la vulneració també dels acords internacionals, i un error sobretot democràtic, però també geoestratègic i, en definitiva, fallar al poble saharaui. És per tot això que, amb la presentació d'aquesta moció conjunta, demanem, entre altres, al govern espanyol que rectifiqui de forma immediata el seu posicionament i que tingui, en aquest sentit, una actitud proactiva respecte a la realització d'un referèndum d'autodeterminació del Sàhara Occidental. Moltes gràcies.
Per part d'Esquerra Republicana, Compromís per Valls, té la paraula la senyora Núria Gavarró.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda a totes i a tots. El ple de l'Ajuntament de Valls ha expressat públicament en nombroses ocasions la solidaritat de la nostra ciutat envers la situació del poble saharaui. La fi de la repressió per part del Regne del Marroc i el compliment de les resolucions de les Nacions Unides pel reconeixement del dret a l'autodeterminació i la celebració d'un referèndum. Per aquest motiu, els grups de Junts per Valls, CUP, Valls i Esquerra Compromís per Valls presentem avui aquesta moció per mostrar el rebuig del nostre consistori al canvi de posició que la setmana passada va manifestar el govern espanyol respecte al posicionament adoptat fins ara davant del conflicte al Sàhara Occidental, donant suport al pla d'autonomia presentat pel Marroc l'any 2007. En una carta dirigida a Mohamed Sisé, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va expressar aquesta nova postura, que més tard va ratificar el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, anunciant que la proposta d'autonomia era, segons les seves paraules, la base més seriosa, realista i creïble per a la resolució del conflicte. Aquest pla implica la negativa de la independència de la nació en el marc del procés de descolonització, atès que restaria sota els designis de Rabat en qüestions clau com ara la seguretat. Ens trobem, per tant, davant un nou incompliment dels acords internacionals sobre el dret d'autodeterminació del Sàhara Occidental, que es manté ocupat pel Marroc des de la retirada de l'exèrcit espanyol del territori el 1975. Amb aquest pla, el règim marroquí pretén mantenir el control sobre el territori saharaui i donar una falsa solució al conflicte. Amb aquest suport, Pedro Sánchez pretén millorar les relacions entre els estats espanyol i marroquí després de la crisi diplomàtica produïda arran de l'acollida a Madrid per motius humanitaris del líder del Front Polisario, Brahim Ghali. Aquesta concessió de Sánchez al règim marroquí està motivada per les relacions d'amistat entre les monarquies espanyola i marroquina i la importància geoestratègica que té el Marroc en el control de les fronteres del sud d'Europa. Però, a més, suposa donar l'esquena al règim de terror al qual la monarquia marroquina sotmet al poble saharaui i ignorar les resolucions de la ONU que reconeixen el dret d'autodeterminació del Sàhara Occidental. Des d'Esquerra Republicana de Catalunya, Compromís per Valls, lamentem profundament la decisió del govern de Pedro Sánchez. L'estat espanyol no té dret a imposar una solució pel Sàhara Occidental sense tenir en compte el dret internacional ni la voluntat i el dret dels seus habitants de decidir el seu futur. Condemnem que els drets del poble saharaui es vegin vulnerats i supeditats a altres interessos per afavorir la millora de les relacions diplomàtiques entre el Regne de Marroc i el Regne d'Espanya. S'imposen una vegada més els interessos del capital i de les potències imperialistes. Per això ens reafirmem en que la resolució de l'estatus final del Sàhara Occidental, territori pendent de descolonitzar, passa per un referèndum d'autodeterminació, on prevalgui la sobirania del poble saharaui com ho demana les Nacions Unides a partir de les diferents resolucions aprovades. Per això demanem a la resta de grups municipals el suport a aquesta moció. Moltes gràcies.
Per part de la CUP, senyor Vidal.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Davant la carta remesa pel govern de l'estat espanyol al rei del Marroc, on el govern de l'estat pren partit pel regne alauita,
davant les legítimes aspiracions del poble saharaui, la CUP manifestem de nou el nostre suport a les autoritats de la República Àrab Democràtica Saharaui i a la lluita dels saharauis en els territoris ocupats il·legalment pel Regne del Marroc, ocupats amb la complicitat, ara evident, de l'Estat espanyol. Les declaracions de l'Estat espanyol, que qualifiquen la proposta marroquina com la més seriosa, realista i objectiva per resoldre el conflicte del Sahara Occidental, evidencien el suport a l'enfocament unilateral del govern del Marroc, que entra en una clara contradicció amb la legalitat i el dret internacional i la lliure pràctica democràtica per part del poble saharaui pel que fa al dret inalienable a l'autodeterminació i a la independència. Un fet que es produeix enmig de la represa de la guerra el novembre del 2020, la qual ja ha comportat fins a dia d'avui desenes de morts. I aquestes declaracions per l'Estat no fan res més que agreujar la situació. La CUP tornem a reclamar la resolució pacífica d'aquest conflicte mitjançant l'exercici del dret d'autodeterminació, tal com ja contemplen les resolucions de l'ONU i de diferents organitzacions regionals i continentals, perquè el poble saharaui pugui decidir lliurement si vol ser independent o no. En conseqüència, la CUP dona suport a totes les mostres de solidaritat envers el poble saharià i fa una crida a la participació en totes aquelles mobilitzacions que es convoquin. El dret internacional no ha canviat i l'Estat espanyol segueix sent membre de les Nacions Unides, organisme que va acordar un referèndum d'autodeterminació pels territoris descolonitzats com el cas del Sahara. Per tant, a la CUP es posicionarem a favor de la llibertat del Sahara i del dret d'autodeterminació dels pobles. Gràcies.
Per part del PSC, senyor Soriano.
Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, un altre ple on queda clar una cosa. Problemes que no afecten els vallencs, moció d'Esquerra Republicana, la CUP i de Junts. Problemes que afecten els vallencs, moció del Partit Socialista. Però bueno, seguirem així. Sobretot perquè ni som competents en matèria internacional i perquè ni amb 3 minuts que tenim nosaltres per defensar el nostre posicionament i 5 minuts que tenen vostès per defensar aquesta moció són suficients per debatre un tema de 50, una problemàtica de 50 anys i que se'ns escapa de les mans. La decisió del govern de l'Estat és molt clara. En un context internacional molt convuls és necessària normalitzar les relacions amb el Regne del Marroc. Per exemple, per reforçar la seguretat de les fronteres amb Ceuta i Melilla, les fronteres marítimes a les Illes Canàries, es regula i controla de forma legal i coordinada els controls de fluxos migratoris per lluitar contra el tràfic de persones, així com restablir la normalitat en la circulació de persones i mercaderies, entre altres coses. Amb el poble saharaui ens uneixen lligams històrics, socials i culturals, com així ho demostren les nombroses xarxes de solidaritat i acollida desplegades des de fa dècades per moltes entitats i ONGs espanyoles i catalanes i que venen reforçades per les polítiques públiques locals. Però també tenim amb el Marroc aquests lligams de comuns històrics, socials i culturals. És obvi que cal reprendre el procés negociador entre els representants del Sàhara Occidental i del Regne del Marroc per avançar cap a una solució política, pacífica, justa i duradera, assegurant el retorn dels refugiats i refugiades a la seva terra. I després de 50 anys, Espanya ha proposat una solució per consolidar la pau que ambdós parts mereixen. Aquesta postura compleix amb el dret internacional públic, ja que es troba en el marc de les darreres resolucions del Consell de Seguretat de l'ONU, com la número 2548 del 30 d'octubre del 2020, que mana el següent: aconseguir una solució política realista, viable i duradora per a la qüestió del Sàhara Occidental basada en l'evidència i la importància d'adaptar l'enfocament estratègic de la MINURSO i orientar els recursos de les Nacions Unides amb aquesta finalitat. És per això, i atenent que creiem que aquesta moció no va en aquesta direcció, el nostre vot serà en contra. Gràcies.
Per part de Ciutadans, senyora Laiz.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Desde Ciudadanos recibimos con preocupación el anuncio de que el Gobierno de España ha decidido cambiar la postura histórica de nuestro país y reconocer los planes del Reino de Marruecos para ejercer su soberanía sobre el Sáhara Occidental. Es inaceptable que el Gobierno de España decida dar este giro de 180 grados de espaldas al Parlamento y sin informar a la oposición. La política exterior española es un asunto de Estado que trasciende el color del partido del Gobierno y, por tanto, requiere como mínimo una ronda de contactos de cortesía antes de tomar esta decisión. Siempre hemos defendido la necesidad de culminar el proceso de descolonización del Sáhara Occidental de acuerdo a lo establecido por las Naciones Unidas. La ciudadanía saharaui debe poder ser dueña de su destino, como establece el derecho internacional para las antiguas colonias. Esta decisión del Gobierno de España se produce, además, en un contexto en el que va en contra de nuestros intereses perjudicar nuestra relación bilateral con Argelia. Recordemos que Argelia ha sido, en los últimos años, el principal suministrador de gas de España. Aún hoy, en marzo de 2022, Argelia sigue ostentando el número uno de países de los que España importa gas natural, con una potencia equivalente al 48,4% del total de gas que importa España del exterior. Por tanto, la relación con Argelia es esencial para la seguridad del suministro de España y, en un contexto de invasión en Ucrania y de constricción de la oferta del gas ruso, nuestro país ha tenido la oportunidad de ser más autónomo respecto a Rusia por ser el único gran Estado miembro de la Unión Europea cuyo suministro de gas no se ve comprometido cuando falla el mercado ruso, algo que posibilita Argelia. En una situación de escalada de precios de la electricidad por el precio del gas derivado de la invasión de Ucrania, poner en peligro el suministro a nuestro país desde Argelia puede ser fatal para nuestras familias y empresas. Sin embargo, al no tener Cataluña competencias en asuntos internacionales, votaremos en contra de esta moción por lo expresado en los puntos 3 y 4 de los acuerdos y continuaremos exigiendo que el Gobierno de España dé explicaciones de forma urgente en el Congreso, que es el foro pertinente de debate sobre estas cuestiones, y dé explicaciones sobre las razones de este giro en política exterior. Muchas gracias.
¿Hi ha alguna altra intervenció? Entenc que no, doncs passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? Vots en contra? Quins vots a favor i 5 en contra?
Doncs passem al punt 14, que és pregs i preguntes. Ha arribat alguna pregunta, senyor secretari? No? Doncs ara, quan acabem aquí a l'apartat dels pregs dels grups municipals, el govern us informarà de la resposta a les preguntes que ens van fer al passat ple de dos ciutadans aquí al plenari. Doncs passem a l'apartat dels pregs. Senyors del PSC.
Sí, bona tarda a tots i a totes. Bé, el nostre grup tindria un prec, i és que amb la junta de la propera junta de portaveus o en una junta de portaveus específica ens plantegem de modificar el ROM. Sabem que tenim un ROM que és relativament nou, però també és cert que quan es va fer la tramitació d'aquest ROM, quan es va discutir, es va dir que, home, en el cas doncs, que veiéssim que no era prou adient, es podia tornar a plantejar, doncs, a modificar-lo si convenia, no? I que fins i tot hi havia punts que es podien consensuar en junta de portaveus i, per tant, treure'ls doncs, de la literalitat del ROM, no? I per què ho dic jo això? Doncs perquè avui precisament hem parlat i hem debatut sobre un tema molt concret i molt important, jo crec que el més important de l'any que ens porten, que és la liquidació, perquè com ha dit el senyor Martínez, doncs és el reflex de la gestió del govern, no? I hem vist com doncs, la senyora Ferrer li deia, escolti'm, vostè ja ha acabat els seus tres torns d'intervenció, vagi acabant la seva intervenció i per tant entenem que el que no pot ser és que es limiti la tasca que té l'oposició, que és el control i que també és la presentació, evidentment, de propostes, no? I per tant el que demanem és que, de la mateixa manera que ordenances i pressupostos hi ha major termini per poder, major temps, lapsus de temps per poder debatre, doncs en la liquidació, per exemple, també n'hi hagi. En aquest mandat els plens duren molt poc, realment, amb vistes el que duraven en els mandats passats. No cal que hi tornem a 5-6 hores, però potser podem dimensionar les nostres intervencions a un temps, jo crec que sigui adequat per tothom, però que permeti també a l'oposició doncs, fer la seva tasca. Gràcies.
Hi ha algun prec més per part del PSC? Entenc que no, per part de la CUP hi ha algun prec? Senyor Vidal.
Gràcies, senyora alcaldessa. Portem tres precs al ple. El primer, començaré les preguntes al ple, són un dels mecanismes amb els que comptem a l'oposició a l'hora d'exigir una rendició de comptes de l'equip de govern. En el passat ple, com en tants d'altres, des de la CUP varen formular algunes preguntes. Tenint en compte que les regidores corresponents compten amb una setmana d'antelació per poder preparar les respostes, no sabem si es tracta d'un problema de comprensió lectora o directament l'equip de govern no vol contestar-nos allò que li preguntem. La veritat és que des de la CUP ens hem qüestionat seriosament que aquest sigui un mecanisme que serveixi d'alguna cosa. I ja no sabem com demanar que, si us plau, se'ns contesti allò que preguntem, no allò que vostès volen transmetre. Fem-ho fàcil, posem un exemple. Si preguntem per què no es compleix la periodicitat de 2 mesos respecte a la taula del barri antic i quina voluntat hi ha de donar-hi continuïtat, no esperem una dissertació sobre totes i cadascuna de les accions que s'han dut a terme al barri antic, hagi passat o no per la taula, sinó que ens responguin de manera clara i concreta a la pregunta formulada. Així doncs, en aquest primer prec volem fer 2 propostes. En primer lloc, demanar a les regidores pertinents que llegeixin les preguntes abans de contestar-les, ja que si no les persones que no l'han formulada no poden ni saber ni entendre què s'està preguntant. I en segon lloc, que responguin el que preguntem, el que ens dona la gana. Passo al segon prec. Aquest fa referència a la problemàtica del mercat. Les darreres setmanes s'ha introduït a l'ordre del dia el conflicte existent entre paradistes, comerciants, el veïnat del barri i l'Ajuntament, entre d'altres actors implicats. Es tracta d'un problema on intervenen diversos factors i interessos econòmics de cadascú i on probablement tothom té raó, té una part de raó. Des de la CUP creiem que utilitzar l'argument que cal retornar al mercat allà on ha estat des de fa més de 800 anys com a criteri únic per a prendre una decisió no és adequat. Si volem que torni al mercat, també hauríem de voler que tornin a obrir les botigues que hi havia antigament, al carrer Carnisseria, per exemple, o que torni la gent que ha marxat, en definitiva, que torni tot, no? D'altra banda, potser caldria fer un estudi i o diagnosi més complet de la situació, estudiar els fluxos de gent, la quantitat de persones que passegen pel barri, augments, disminucions en les vendes dels paradistes, etc. Com a CUP creiem que a l'hora de prendre una decisió cal introduir tots els factors necessaris, si no, no ens podem posicionar. Però clar, com que no hem reaccionat fins que no hem tingut la premsa a sobre, al davant, tot i haver tingut 2 anys per fer-ho, la cosa es complica. En segon lloc, tenint en compte que l'Ajuntament de Valls ha contractat un servei de dinamització comunitària i mediació, el nostre prec va encaminat a proposar-vos que potser seria convenient utilitzar el servei per resoldre aquests conflictes. Des de la mediació existeixen eines per resoldre aquest tipus de situacions, així que potser el regidor de Comerç en podria prendre nota de cara a la propera reunió amb comerciants i veïnat, si és que hi existeix, clar. I per últim, el tercer i últim prec. Des d'aquí volem agrair tota la feina que està fent la gent per acollir refugiats d'Ucraïna. Agraïm la solidaritat i la col·laboració ciutadana que en moltes altres situacions, com en moltes altres situacions, s'aboca a ajudar. Tot i així, han calgut 4 onades de refugiats perquè l'administració finalment entengui que les víctimes de la guerra, els refugiats, són víctimes a les quals cal acollir, protegir i recolzar. Finalment, hem vist com l'administració s'ha posat les piles i els tràmits d'acollida, que duraven mesos, ara es fan en 24 hores. Així com les portes que estaven tancades a acollir s'han obert per encabir a gent que s'ha vist forçada a migrar per salvar la vida. Ara, que sembla que finalment hem après a acollir, com acollir dignament, és el moment de reparar allò que s'està fent malament durant els darrers anys. No hem pogut acollir dignament els refugiats sirians, o els del Iemen, o els del Afganistan, o els de tants altres conflictes, simplement perquè els estats no els han deixat entrar. I els que han entrat han trobat una hostilitat burocràtica per a poder ser acollits amb dignitat. Ara que sembla que hem entès que les guerres són injustes i que cal ajudar les víctimes, ens toca acollir dignament els refugiats independentment de la seva procedència. Precisament perquè el dret d'asil està regulat pel dret internacional i és una obligació dels estats. Queda recollit com a dret humà fonamental en l'article 14 de la Declaració Universal de Drets Humans i desenvolupat en la Convenció de Ginebra del 1951. En cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil i a beneficiar-se en altres països. Els drets humans són universals perquè són drets de tots els humans, si no es dirien els drets dels meus amics o els drets de qui em cau bé. No aplicar els drets dels refugiats a tots els refugiats per igual és discriminatori i racista. Ara és el moment de reconduir els caps de refugiats que tenim a Lesbos i de tants altres llocs, i de tants refugiats retinguts a les fronteres o arriscant la vida creuant el mar. Aquest prec és per recordar-los les seves obligacions envers totes les persones humanes refugiades, independentment de la seva procedència o color de pell. Gràcies.
Moltes gràcies. Per part de Ciutadans, hi ha algun prec? Bé, doncs passem a donar resposta a les preguntes que van fer els ciutadans al passat ple. Pel que fa al CIDE del Fornàs, des de la Fundació de les Festes d'Esnals es va encarregar l'informe de l'estat de l'arbre a una tècnica forestal col·legiada i el cost va ser de 484 euros. Després de parlar amb el Departament de Medi Ambient es va acordar que el trasplantament el fes una empresa externa i es va contractar l'empresa Bioforestal Biomassa Forestal SL per un import de 2.300 euros. I dir que tant el regidor com el coordinador de l'àrea de cultura tenen tota la confiança d'aquest govern. Senyor Iala, si vol passar resposta de les preguntes que li van fer vostè.
Sí, referent a la pregunta formulada per la programació teatral, informar-vos que després de la programació pròpia amb motiu de les festes decenals 2021-1, el passat 21 de març va començar la venda d'abonaments i entrades per la nova temporada dels teatres, que ha iniciat avui, en aquest cas amb el servei educatiu, i que estrenarà la programació general aquest mateix dissabte al Centre Cultural amb la proposta de teràpia integral, estenent-se, com és habitual, fins al mes de juny. En aquest cas, l'espectacle Dones, al barri Valle, de creació col·lectiva i amb segell ballenc, tindrà lloc el dissabte 30 d'abril a les 8, en el marc del Dia de la Dansa, després de la bona acollida de la proposta en el marc també doncs, de les escenals.
Molt bé, senyora Rovira, si vol donar resposta a les preguntes que li van fer vostè.
Pel que fa a la pregunta referent a la sentència d'acomiadament objectiu individual 988/2021, primer que res, un aclariment previ. La regidora que els parla no és la persona en qui recau la defensa jurídica davant els tribunals dels litigis laborals presentats contra l'Ajuntament o els seus organismes autònoms. Aquesta representació va a càrrec d'un equip jurídic extern coordinat amb els serveis jurídics interns de l'Ajuntament. Dit això, pel que fa a la no personació de l'Ajuntament en la vista del dia 2 de febrer en el procediment que he esmentat anteriorment, el motiu va ser un malentès comunicatiu entre l'equip tècnic de Vallgenera i l'equip jurídic extern, que té l'encomana de la representació de judicis amb litigis laborals, com ja he comentat. Aprofito ja per contestar la darrera pregunta que fa referència a si presentaríem recurs contra aquesta sentència al Tribunal Superior de Justícia. La resposta és no. No presentarem recurs. Pel que fa a possibles precedents que pot implicar aquesta sentència en altres situacions, cada demanda que ens arriba s'estudia de manera individual, com no podia ser d'altra manera. La mateixa resposta ens serveix per al tema de les mancances estructurals en quant a personal. Cada mancança detectada s'estudia i es busquen cobrir aquelles necessitats i les possibilitats que aquestes necessitats demanden de ser ateses. En referència a la pregunta de quants contractes encadenats o falsos autònoms hi ha a l'Ajuntament de Valls, dir-los que l'Ajuntament de Valls respecta la normativa vigent pel que fa a la contractació laboral i si en algun moment en instància judicial es considera que no s'ha actuat correctament, acatem les sentències com hem fet amb aquesta i en cada sentit així ho tenim en compte segons fallin els tribunals. Pel que fa a la contractació de serveis externs, la resposta és la mateixa. Es respecta a la normativa vigent, tot i que en tema de contractació de serveis externs no és competència de recursos humans.
Moltes gràcies, senyor Rull. Si vol donar resposta a les preguntes que li van fer.
Sí, gràcies. En el nostre cas, pel que fa a serveis socials, només ens plantejaven els casos de sensellarisme que es van detectar durant les festes decenals del Mareu de la Candela i no tenim constància de cap cas de sensellarisme durant les festes decenals, però emplacem la ciutadania a comunicar-ho o bé directament a serveis socials o bé a la policia local si es detecta algun cas de persona pernoctant al carrer. Gràcies.
Moltes gràcies. Doncs ara, si hi ha un ciutadà, que és el senyor Manel Nicolàs de Picamuixó, ens ha demanat intervenir aquest plenari. Té la paraula.
Bones. Bé, doncs, jo em dic Manel i estic a l'Associació de Veïns de Picamuixons i ara, des de fa un temps, amb el recolzament de l'AMD, doncs estan provant de tirar endavant una comunitat energètica. I bé, és un esforç, no?, de la societat civil i érem conscients de que calia que les administracions ens donessin la mà, primer perquè tenen més accés als recursos i també a les subvencions i ens poden fer un cop de mà, no? És a dir, hi ha un abocament de subvencions molt important d'Europa i bé, doncs nosaltres hem treballat, diguéssim, la part social, hi ha força gent interessada i hem començat a fer alguns passos. I en el moment en què els hem començat a fer, teníem un dubte sobre els PAES i bé, pel que es veu el PAES no, és a dir, no s'hi pot acollir l'AMD i ho ha de fer directament l'Ajuntament de Valls i la nostra sorpresa, bé, tot i que ja vam demanar des de l'Associació de Veïns a la tècnica de Medi Ambient si ens podíem passar el PAES de Valls, en el qual Picamuixons està inclòs, la tècnica de Medi Ambient ens va dir que, no, que ens passava l'enginyer no ens ha respost i durant la setmana passada ens vam assabentar que Valls no té el PAES que ha aprovat. És a dir, és una competència del ple aprovar-lo i, de fet, en principi la Diputació de Tarragona dona tota una quantitat d'ajuts i fins i tot perquè es redacti el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima, i el que ha de fer aquest ple és aprovar-lo, si és que no està molt en contra, suposo, no? L'haurà de debatre o alguna cosa. I doncs, estem una mica sorpresos, perquè clar, això és una, diguéssim, un dels requisits bastant importants i indispensables per poder demanar subvencions. Aleshores, vist això, clar, serien com dues preguntes, no? Una primera, si és competència del ple aprovar-lo, els que governen i els que fiscalitzen, què ha passat, no? On és això? Perquè pel que veiem segurament és dels pocs municipis de tot Catalunya que no té el PAESC aprovat. Seria la primera pregunta que afectaria una mica tots els presents. I la segona pregunta ja directament doncs, als qui governen, a l'equip de govern, és sent conscients que necessitem anar donar la mà a les administracions d'aquest govern, qui és responsable d'això, és a dir, a qui li podem preguntar com està el tema del PAES, no? Avui s'ha parlat de posar plaques, de que baixi, no? Redueixi les emissions, etc. Doncs no sé, vull dir, sé que hi ha hagut un canvi de regidor, no? A Medi Ambient, ara no sé si a la Bàrbara i al Martí, o com va, doncs qui ens pot trucar, no? I quedar amb nosaltres i explicar-nos quina és la situació, com està la cosa.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Nicolás. Ara mateix el govern li dona resposta. Senyor Barberà.
Sí, de fet començo per la segona. Entenc que no he parlat amb la Bàrbara, però per tant la Bàrbara com jo ens posem a la vostra disposició com a associació i com a MD per qualsevol aclariment, informació sobre aquest procés. Val? I com deia vostè, aquest ajuntament en el seu moment es va afegir al pacte d'alcaldes. Aquest pacte d'alcaldes el que va suposar és que es redactés un esborrany d'un PAES, un pla d'acció per a l'energia sostenible, en aquells moments 2018-2019. Aquesta evolució de totes les peticions i tota la política mediambiental i de sostenibilitat ha tingut una evolució i ara el PAES ja no és funció, ja és un PAES, ja és un pla d'acció per a l'energia sostenible i el clima, d'acord? Aleshores, nosaltres, en aquest esborrany que hi havia i que no es va arribar a tramitar, hi ha una sèrie d'objectius que a nivell d'acció política nosaltres hem fet. Aquí tenim una problemàtica diferenciada. Sovint, les MDs o municipis petits tenen accés a línies de subvenció diferent dels ajuntaments de més de 20.000 habitants, inclús dels ajuntaments de més de 50 o més de 100. En aquest cas, per nosaltres, tenir o no tenir aprovat aquest document que ens comprometia amb unes inversions en aquell moment del 2020 al 2023 que era impossible executar pel nivell d'inversió que nosaltres teníem, doncs es va creure oportú agafar la filosofia i actuar. Parla de canviar LEDs, de punts, de calefacció, de bueno, tota una sèrie de coses que jo crec que tots les tenim clares, no? I les hem anat executant, però sense el document, perquè no ens portava en la realitat cap gran benefici. D'acord? Ara han sortit els Next Generation i han sortit noves oportunitats. I és un dels documents que hem d'adequar perquè tenim una feina feta i de fet estem demanant un estudi tècnic econòmic dels consums energètics dels equipaments municipals i de l'enllumenat públic que tindrem a finals d'aquest mes i que ens ha de servir tant pel PAES, que és a dir, el Pla d'Actuació per l'Energia Sostenible i el Clima, com per a la licitació que hem dit de tot aquest projecte de manteniment d'edificis. Per tant, en aquest marc, a disposició de l'MD i de l'Associació de Veïns per poder col·laborar i si hem de fer alguna tramitació urgent o ràpida perquè vosaltres com a municipi o entitat municipal descentralitzada us podeu afegir ajudes, doncs haurem de mirar com ho fem. Ens havia arribat a nivell tècnic, els tècnics no han contestat, però sí que ens ha arribat, ens hem reunit ja amb la Diputació i estem en vies de veure com podem ajudar-vos a buscar solucions en aquest problema. El que passa és que bueno, va arribar la pregunta, doncs ja ho diem ara aquí en públic. Per tant, si us sembla, demà, com que em sembla que ens localitzarem, demà us busquem, quedem un dia i fiquem l'interès en comú. I com no, igual com hem dit abans que l'MD de Picamoixons en aquesta legislatura rebrà 130.000 euros pels col·lectors per portar les aigües grises a la nova depuradora que l'ACA ha de fer, doncs estarem al costat de l'MD i de l'Associació de Veïns per poder fer que aquesta comunitat energètica, no, en perspectiva municipal, que esteu intentant tirar endavant, que no serà fàcil, doncs com a ajuntament, fins allà on creieu que podem ajudar, està al vostre costat. Per tant, si us sembla, Bàrbara, demà ens fiquem en contacte, busquem dia i agendem trobada.
Moltes gràcies, senyor Barberà. Per la meva part, dir, doncs, que bé, que amb la MD de Picabuixons sempre una bona entesa, amb el seu president principalment, i per tant sempre al vostre costat per tot el que us podem ajudar que necessiteu. Doncs ja que més tema a tractar, s'aixeca la sessió.